Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Són les 12 i es comença Protagonistes Vila-real a la 92.2.
Molt bon dia a tots i totes, així una servidora Susana Pérez i acompanyant-me al control Txelo Climent, bon dia.
Bon dia.
I a la meva esquerra Maria Ventura, bon dia.
Bon dia.
Avui les he pillades, és dir, com elles esperen, pa vosaltres que esteu sentint-me, esperen i sempre faig la ronda per la que no està en el control. Claro, la que està en el control té que canviar la taula de mescles per a contestar, i avui l'he pillat un poc infragantí.
És que a tu t'agrada pillar-nos infragantí.
Sí, perquè així els oients se divertissin també. Vos heu donat compte com estan les terrasses?
Plenes, de gom a gom.
Bueno, tinc que dir-vos que mos han fet una foto a la, que és la balcona que dona a la plaça de l'Ajuntament, i en la foto és les terrasses que ja estan obertes. Primer només estava així, és la del casino, ara també està la dels bars d'enfront, i la gent hi ha en ganetes de prendre coses. Perquè tenim notícies, no, Maria, sobre això?
Exacte, i és que l'hostaleria ja podrà obrir les seues portes dins dels locals des d'avui divendres. El BOE adapta les normes de desescalada a la població i permet que els negocis usen els seus menjadors amb un 40% de l'aforament, encara que no s'hagi entrat en fase 2.
O sigui, que en fase 1 ja tenim... Ui, que alegria, no? Ja podem entrar dins dels restaurants, pel que no ens agrada estar fora, per a poder menjar, que te pareix, Txelo?
Bé, una bona opció. Ai, què passa, Maria?
Menys alegria, Caso és per a les localitats de menys de 10.000 habitants. Si finalment vindreu tots a les alqueries a viure, que allí se pot caminar a totes hores, se pot anar a la plaça sense cap agobio de gent... No passa res, xiquetes.
Sí, però al final, si tanta gent va a les alqueries... no podran fer res en les
alqueries. A veure, la justeta medida, Tampoc anem
a... Sí, el 40% de l'aforo s'omplirà pront. O sigui que, per exemple, tenim poblacions com pot ser Borriol, per exemple. Borriol podrem anar, no?, als restaurants.
Sí, imagina. Ara caminant sabeu que no,
No, caminant no.
Bueno, les ganes que tenim districtes de confinats, no sé.
Bé, seguim amb bones notícies perquè Castelló assegura 3 mesos de xiringuitos a la platja i la resta de la província també. Manca el d'aval del Ministeri de Sanitat, no? Conste sí que ha autoritzat que tots ells podran anar ficant-se fins i tot abans de l'1 de juliol. O sigui, que bé.
Que abans de l'1 de juliol ja se podran muntar, i però quan podrem utilitzar aquests xiringuitos?
Tindrem que esperar al Ministeri de Sanitat que mos diga ja podeu anar als xiringuitos, i ahir tots...
Pues com sigui, igual que en les mascarilles.
Anem apanyats, no?
Bé, ara... Normal que si el calor dura, no?
Sí.
I més allà de setembre encara podem disfrutar d'aquelles terrasses.
Això sí que és veritat. Ara sí que ens fiquem un poquet serios perquè la patronal de ceràmica Aster manifesta el seu total rebuig tant en el fons com en la forma a l'acord subscrit entre PSOE, Unidas Podemos i GH Bildu sobre la derogació de la reforma laboral de l'any 2012. En el comunicat, la patronal del Taulei es pot llegir: Espanya es troba en una situació d'emergència econòmica nacional, de la qual només es pot exigir mitjançant del foment de l'activitat econòmica i amb ella procurar el manteniment de l'ocupació. És inadmissible que davant situacions de tal gravetat el govern es preocupi més per fer política i es prenguin mesures que vagin en contra de l'activitat de l'economia. Així ja, Afons, jo crec que ningú està d'acord en tot el que va passar ahir i que es va descobrir d'aquest acord, veritat, Susana?
Pues sí, va ser... Després parlarem en la diputada nacional de per Castelló, de Unides Podem. Ells ho anteposen, com que era una cosa que anaven a l'acord, i diuen que bueno, ha sigut EH Bildu el que ha pressionat a que siga ja. També critiquen a Compromís perquè han pressionat i han dit un no perquè se financia bé la comunitat autònoma, que era una cosa que estava contemplada per part del govern, que, a la que no se neguen, uh-huh, i que sí que volen financiar bé les autonomies, però ells si pressionen per a que la derogació de la reforma laboral se faci i, sin embargo, critiquen que Compromís hagi donat un no perquè no se les hagi financiat lo que ells volien i és no estar infrafinanciats. Al final, hasta que les coses no te toquen, pues lo que a tu te toca està ben fet i lo que li toca a un altre està ben mal fet, no sé, tot el món al final fa política.
Exacte. I ara ens venim fins a Castelló perquè la Comissió de Seguiment del Fons de Cooperació Municipal per a la Lluita contra el Despoblament ha donat ahir l'espenta definitiva per adjudicar els imports que rebran els municipis beneficiaris de l'ajuda de la Comunitat Valenciana. Així, un total de 155 pobles, 69 corresponen a la província de Castelló, rebran un conjunt de més d'un milió d'euros per fomentar això,
la despoblació,
fomentar no, mm-hmm, que al contrari, o sigui, que no hi hagi despoblació, mm-hmm, i que més gent vagi als pobles, no, i que
bueno,
fomenta allà la vida.
Una bona
també
forma és el que tu dius, donar compte els beneficis que s'obtenen en un poble on hi ha molts habitants, mm-hmm, com és per exemple en una situació de pandèmia les coses viuen d'una altra forma.
Sí, sí.
Tenen més possibilitats de conviure millor perquè no viuen junts i en aquest cas seria un...
Això sí que és veritat. Veiem que el turisme d'enguany va ser rural. O sigui, les cases rurals estan de gom a gom perquè, clar, tu allà pots anar sense necessitat de creuar-te en ningú, en la teua casa particular, sí, i fer visites. I és que, a més, les meues amigues i jo diem és que enguany la nostra vida social va ser bocata en la motxilla i anar a fer rutes de senderisme per l'interior de Castelló, que hi ha meravelles per a fer.
El que passa és que correm un poc el perill de lo que deia antes Txelo, i era el fet de, quan tu dius, al final vos tindreu que vindre a viure a les Alqueries, que al final tots anirem a dins, a l'interior, i també tindran que d'alguna forma i ses coses pues anar donant-li forma.
Sí, prendre mesures, perquè si jo vaig a fer una ruta a Artana, si Maria va a Artana a fer una ruta, i si tots anem a Artana, al final també saturarem Artana de població.
Exacte.
I els exposarem al perill del contagi.
Claro, tu dona compte que Vila-real, per exemple, que són 51.000 habitants, decidís anar a fer rutes d'aquestes característiques, encara que fora que se repartiran quatre pobles, imagina't. Uh-huh. D'alguna manera tot això se saturaria. Per tant, sí que hi haurà de posar també mesures, segur, per aquest estiu, perquè buscarem alternatives per no poder viatjar als altres llocs.
Bé, ara seguim a l'interior de Castelló, perquè una de les poblacions que més ha recibit visitants en els últims anys ha sigut Fanzara, per el seu museu inacabat d'art urbà, el Miau, que es coneix, que ara enguany pues, es cancela la seva edició 2020. Per a qui no ho sàpiguen, la població de Fanzara des de fa uns anys és molt coneguda per aquest festival, perquè van molts pintors i fan grafitis molt originals a les façanes de la ciutat, de la ciutat del poble, i hi ha molta gent que va allí a retratar-se, a ficar-se les seues fotos a Instagram.
Tu dona compte quina iniciativa, la vida que li ha donat a Fanzara.
Sí, sí, la veritat és que sí, o sigui, tot el món vol anar a Fanzara, i la veritat és que es troben meravelles dels grafitis que trobem a les façanes de la localitat. T'has quedat...
Sí, perquè m'ha corregut la imaginació, és dir, jo m'estava imaginant, perquè a més jo he anat fins ara, i però fa moltíssims anys, i m'estava imaginant que n'hi ha cases, i veritat, que n'hi ha bones façanes per a poder fer això, i com que m'ha volat la imaginació, i de colp estava fins ara. Tu imagina que este cap de setmana mos pega tots per anar fins ara. Per lo que parlàvem antes.
Sí. Bueno, acabem així a Vila-real, perquè tenim bones notícies, i és que el mercat ambulant de roba torna a partir del dissabte que ve, el 30 de maig. Hi ha hagut un consens entre el consistori amb tots els venedors ambulants i hi haurà una nova ubicació provisional per a aquest mercat, i serà a la ciutat esportiva municipal, on estaran les parades i tindrem les mateixes segures de seguretat i de protecció que al mercat de la fruita.
Per a la gent que vulga vindre de la província, perquè s'ubique, això està a l'Avenida Alemanya, és dir, on està el Jardí d'Alaska, per exemple, per situar un poc a la gent, i és un parc molt gran que han fet, perquè jo suposo que és un molt... O sigui, jo quan, al principi, quan m'ho han dit, m'he costat ubicar-me, però si vas per l'Avenida Alemanya és molt fàcil, n'hi ha molt d'aparcament, és un puesto molt ampli. Sí. És a dir, el lloc és un lloc molt ben triat per a
mi. Sí. La veritat és que bé, perquè aixina també se reactivarà un poquet, no? I a la gent també li fa goig sempre anar al mercat ambulant i de roba.
El que passa és que la roba no se podrà provar, imagina, no sé quines mesures n'hi haurà, no, perquè s'haurà de coordinar el comprador, el vendedor, la policia que estigui allí, tindrà que fer una entrada, només una entrada, com se fa en el mercat de la verdura, no?
Imagine que sí, i a més, per exemple, també es tindran que cuidar les mesures com si fos una tenda normal, que la roba passe quarantena i de tot.
Bueno, hi ha que dir que, és a dir, per si n'hi ha alguna persona que ho desconega, hi ha una espècie de pulveritzador, que jo concretament el compra d'en Big Matt de Arbo, i que nosaltres també el tenim així a la porta de la ràdio, o sigui, vostè pot accedir a la ràdio si la gent té que posar guants, ja va ser, bueno, pues les mesures que toca, no? Pues hi ha un pulveritzador que te'l poses inclús per damunt i te protegís en alguna medida, no sé en quina, com lo de les mans, per a que no te s'apegue o que el bitxo, perquè en este cas el coronavirus és un virus que té una grasseta al rededor. Entonces, si te pulvorises, com que no s'apega,
Perfecte. No, la veritat és que està bé, tot lo que han tret per protegir-nos tots han sigut invents molt bons.
Bueno, i tenim moltes coses avui. Avui tenim... notícies de Peníscola, d'Almassora, tenim també notícies de la ONCE que se posa en marxa, un parell de penyes que van a contar-nos coses. Avui sabem que és l'últim dia d'emissió d'esta ràdio i per lo tant tenim un parell de penyes també preparades per a que conten el que ha sigut el seu origen i demés, i també tindrem l'alcalde de la població, José Benlloc, que ens parlarà d'aquells temes que els preocupa a la gent de la població i de com han anat esta setmana de festes confinades. Todo eso en unos minutos.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Matter Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Matter Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13:30 y de 15 a 18 de la tarde.
Les festes de Sant Pasqual s'han suspès, però entre tots volem recordar la tradició, la cultura i la germanor de Vila-real. Des de l'Ajuntament de Vila-real volem fer una crida a la responsabilitat i civisme per a complir amb l'actual fase de desescalada. Rememora les festes de Sant Pasqual des de casa. Pla d'iniciatives Covid-19. Ajuntament de Vila-real.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Coca Malfeta, Empedrao, Pilotes de Frares, Baroset, Aigua Llimó, Caragolà... Quina recepta popular de Vila-real la cuines donant-li la teua essència? entra a www.fundaciocaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Vila-real.
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Vila-real comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Vila-real, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos. Ens anem ara fins a Almassora per parlar amb la seva alcaldessa. Bon dia, Merche Galí.
Hola, bon dia.
Quin maig tan diferent, veritat?
Pues la veritat que sí, comparat en el 22 de maig de 2019, que tot era festa i alegria, pues enguany és molt, molt diferent. De totes formes, intentarem que no se perga la emoció que sempre sentim els almassorins este dia.
Per introduir als nostres oients, explicar que avui, 22 de maig, és el dia de Santa Quitèria, la patrona a la ciutat, i clar, els ciutadans volen molt a la seva patrona, i sinó que avui serà un dia molt difícil per a tots ells, veritat, alcaldessa?
Pues jo penso que sí, que del primer a l'últim, pues estem tots pues, uns en les seues cases, pues plorant als que han perdut i que no podran celebrar aquest dia 22, i uns altres pues enyorant el que és sempre el dia de la nostra patrona, que és un dia pues de festa i de record i de devoció, i que avui pues serà absolutament diferent, però des de l'Ajuntament hem fet tot el possible per a que no ens oblidem, que no se perga la essència, i hem intentat pues això, d'alguna manera fer alguna que altre acte simbòlic, com per exemple estem en aquest moment cuinant dos calderes per aportar-los a les residències dels nostres majors, que encara estan ahí aïllats, que no poden rebre les visites dels seus familiars, pues per lo menos que avui no els falte ese arròs de les calderes, i d'aquesta manera pues simbolitzem un poc aquest esperit de germanor i de solidaritat que sempre ha tingut el 22 de maig a Almassora.
Sí, avui tirarem molt en falta aquestes 22 calderes on es fa la caldera típica d'Almassora. He vist a xarxes socials que tota la setmana veu estan ficant la recepta, no?, per a que la gent la puga fer des de casa.
Efectivament, hem animat a la gent que puga, però d'una altra manera, no serà igual que les altres voltes, però que d'alguna manera pues puguen rememorar aquest arròs que solem gaudir el dia 22 en Almassora, en ficar la recepta, i veurem quan s'animen a ficar-la en funcionament.
A les dues també tenia que tindre lloc la mascleta. No sé si fareu algo diferent a Almassora, perquè així, per exemple, el dia de Sant Pasqual sí que van eixir els tambors als balcons a tronar, no? Tota la ciutat en aquest moment. No sé si en este cas aneu a fer algo o no, es queda com a anècdota.
No, és que aquí sí, a més, cauen divendres, ja no és dia festiu tampoc, perquè en el ple vam decidir canviar-lo per al dia 8, perquè la gent, pues bueno, que treballa puga demanar aquest dia de vacances i ir al carrer a celebrar festa, perquè avui pues no n'hi havia festa, i pensàvem que era una llàstima que se perguera en un dia festiu, així que el vam traslladar, i per tant avui a ser Almassora és un dia laborable, i ens limitarem a fer aquestes calderes simbòliques, a acudir a algun representant polític i alguns més convidats de la parròquia de la Nativitat a fer una missa també, pues, en les condicions en les que avui se poden fer, limitat l'aforament, i la donarem per la televisió d'Almassora en directe per a que els que estiguen en casa la puguen seguir, i després ja t'he dit, i aquest xicotet reparto d'arròs també de forma simbòlica, i en això pues donarem per conclòs este dia de la nostra patrona.
L'alcaldessa ha dit que es passa el dia 8, el 8 d'octubre, imagina, no?
Sí,
per a les festes de la Verge del Roser.
Efectivament, l'hem traslladat al 8 d'octubre, d'esta manera pues disposarem d'un pont més llarguer també, perquè el dia 9 també és festiu, i esperem que en aquest moment pues haguem pogut recuperar d'alguna forma la nostra normalitat, que puguem celebrar les nostres festes i pues aprofitar ese dia per a tots aquells que treballen, pues que no tinguen que treballar i puguen unir-se a la festa, ja que en maig pues se les hem perdut.
Sí. Almassora també és molt coneguda pels seus festejos taurins, n'hi ha moltes penyes, hi ha molta afició al bou, i hem vist aquesta setmana també que des del consistori aneu a donar com ajudes, no, a les ganaderies per fer front a aquesta crisi que a ells també se les ve damunt.
Sí, el que hem demanat al Consell és que siga sensible en els ramaders, uh-huh. ja que ho ha sigut en els ramaders d'altres tipus d'animals, pues que també ho siga en aquells que se dediquen a la criança de reses braves, perquè són importants també, perquè també ho estan passant malament, pot ser que més malament que uns altres, perquè tu bé saps que tot el que és el sector alimentari, sí. Pues la crisi l'està patint d'una forma diferent, perquè des del primer moment estan abastint a tots els supermercats, però és obvi que els ramaders que se dediquen a la cria de res brava, que l'únic destí que pot tindre pues són els bous al carrer o les corregudes de bous, estan totes suspeses. A més, van a passar per més dificultats perquè el reglament de bous al carrer és molt rigorós i no permet que correguen per les places bous de més de 7 anys i, per tant, és que apleguen a aquesta edat, pues, tindran que anar directament al matadero sense passar per el carrer en les pèrdues econòmiques que això suposa per a totes les ramaderies de reses braves i, per tant, volem que el Consell, en aquest cas, siga sensible també a aquestes, moltes d'elles empreses familiars que ho estan passant absolutament malament, que no sabem en quin moment podran començar a recuperar la seva activitat, uh-huh. perquè de moment no tenim ninguna notícia de quan van a poder ser reanudar els festejos de bous al carrer ni de carregudes de bous, i que, per tant, siguen igual de sensibles que han sigut en els altres sectors i les ajudes que se facen per a tots, sense excloure a ningú.
Bé, alcaldessa, per anar finalitzant, ens agradaria que deixares algun missatge, no?, per a tots els ciutadans d'Almassora, per animar-los en aquest dia.
Bueno, pues yo des d'ací el que vull és que en aquests moments tan difícils que no perguen l'esperança, que estiguen animats, perquè estic segura que en la responsabilitat de tots i tots units aconseguirem vèncer el coronavirus, que hi haurà molts dies de Santa Quitèria, encara ens queden molts dies de Santa Quitèria per davant, que este siga igualment especial, perquè la emoció va per dins, que cada un celebrem en el nostre interior, ja tindrem temps de fer-lo al carrer com ens agrada i compartim amb els altres, i que confien en el futur, que amb l'ajuda de tots segur que aconseguirem passar aquests moments tan roïns i aquesta crisi que pareix que se'ns ve damunt d'una manera pues, molt greu, però que amb l'ajuda de totes les administracions, i esta administració, la de l'Ajuntament d'Almassora, està treballant intensament perquè així siga i sirem segur.
Clar que sí, això està clar. Santa Quitèria segur que ens ajuda a eixir de tot això. Bé, alcaldessa, moltes gràcies per estar avui ací i, com no, visca Santa Quitèria.
Pues visca Santa Quitèria i visca Almassora. Moltes gràcies a vosaltres.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Mare. Centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos ahora a tu lado de manera online Información y consulta a través de la web www.marecastelló.com o de manera telefónica al 964 27 0350 o llamando al 964 74 43 45. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzan contigo. Durante el estado de alarma, nuestro centro permanecerá cerrado en su actividad presencial, siguiendo su actividad online y videoclases. Estudi Tecles, calle Molino, 11.
Les festes de Sant Pasqual s'han suspès, però entre tots volem recordar la tradició, la cultura i la germanor de Vila-real. Des de l'Ajuntament de Vila-real volem fer una crida a la responsabilitat i civisme per a complir amb l'actual fase de desescalada. Rememora les festes de Sant Pasqual des de casa. Pla d'iniciatives Covid-19. Ajuntament de Vila-real.
Viatgem ara fins a la localitat de Peníscola per parlar amb la seva portaveu socialista, Isabel Esbrí. Bon dia, Isabel.
Bon dia.
Bé, volíem parlar amb vostè perquè volen portar, no, a terme una idea, que és ficar la figura del cavaller dins l'acord d'honor, dins les festes patronals de Peníscola. Contem-nos com sorgís aquesta idea, aquesta iniciativa, com es dona forma.
Bé, mireu, aquesta idea va sorgir ja en campanya electoral i en el propi programa ens vam comprometre des del PSOE de Peníscola a implantar sobretot polítiques públiques d'igualtat, ja que a l'Ajuntament de Peníscola a dia d'avui no s'implanten, i sobretot a promoure el que és la participació per primera vegada en la història i la inclusió de la figura del cavaller en les festes patronals. Les polítiques públiques no és estar rodejats, com he sentit infinites vegades quan he insistit en implantar polítiques públiques d'igualtat, rodejats, com dic, de dones en un equip, en un departament o en un ajuntament. La igualtat és un dret fonamental recollit en la nostra Constitució espanyola i que no se pot supeditar a lo que és a una voluntat popular. Per tant, nosaltres vam començar en lo que és en el mes de juliol, parlo per remuntar-nos un poc en en el ple de en l'any 2019, farà ara pront un any, a través d'un prec, vam sol·licitar a l'equip de govern incorporar lo que és la figura de cavaller a l'acord d'honor. Aquest prec no se va atendre, entonces vaig sol·licitar tratar el tema en junta de portaveus per poder aplegar un acord entre diferents grups polítics. Un acord que al final no va plegar a cap consens, i l'alcalde va decidir per ell mateix, ja que és de l'alcalde, realitzar el que és una consulta sense el previ consentiment del ple de Peníscola.
O sigui que ell mateix va llançar la consulta popular als veïns, no?, sense passar per el ple per debatre tot això.
Molt bé. Nosaltres formulem el prec, no se mos entén el prec, i ell al final el que decideix és traslladar la responsabilitat de l'alcalde al poble. És a dir, l'instrument legal que autoritza les consultes populars el trobem en la llei de bases de règim local, el qual les diu que se pot sometre a consulta popular tots aquells assumptes municipals sempre i quan tinguem la majoria absoluta del ple. Va decidir fer la consulta, nosaltres vam advertir que aquesta consulta era invàlida i vam sol·licitar el que és la nul·litat de la mateixa. Primer el que vam fer va ser un escrit, una queixa a l'Ajuntament, i tampoc ens vam fer cas, i vam decidir, vist tot això, fer una petició, una queixa al síndic de Creus.
El que passa, sí, és que, clar, esta fórmula tindria que haver passat antes per plenari i després ja anar a una consulta per als veïns per veure què és el que opina la ciutadania de tot això. I què és el que vos ha dit el síndic de Creus?
Bé, el que el síndic de Greuges va admetre a tràmit el que és la nostra queixa, va sol·licitar informació a l'Ajuntament i justet esta setmana ens contesten després de presentar-nos altres al·legacions. L'Ajuntament va presentar una sèrie d'informes, es comuniquen que finalitzen les seues investigacions, donen per tancada el que és la queixa, el nostre expedient, i ens informen que l'Ajuntament ha iniciat el que és el procediment per a la declaració de la nul·litat de la referida consulta popular. No obstant, també ens informen que si se produeix algun retras injustificat durant la tramitació d'aquest procediment, ens demanen que tornem a advertir al síndic de Greuges i se ficaran en contacte amb l'Ajuntament de Peníscola.
Sí, i la ciutadania, què diu de tot això? Els xics i les xicones que poden ser membres de l'Acord d'Honor, què pensen sobre aquesta iniciativa?
Parlar en aquests moments per part de la ciutadania seria, per la meva part, un poc atrevit, perquè la consulta popular al final van ser 260 vots, quan tenien dret a votar més de 4.000 persones. Vull dir, jo he parlat amb molta gent i estaven d'acord, perquè és que al final la igualtat no és discutible, és un dret. Uh-huh. I que no poguéssim admetre una persona, un home que vulgui participar com a representant de les nostres festes patronals a ple segle XXI, pues és descabellat. Nosaltres lo que demanem des d'ací és que públicament sol·licito a l'alcalde, i ahir en una conversació telefònica l'ho vaig dir, inclús al regidor de festes, que recapaciten sobre aquesta situació i que incorporen el que és la figura de cavaller com a representant festiu. I això no vol dir, perquè ells estan en el hàndicap de que si hi ha una figura de cavaller, la figura de la dona peniscolana en les festes patronals se perd. Això no vol dir que la dona peniscolana, com a representant, nosaltres la volem llevar.
Clar,
ha costat molts anys que la dona peniscolana represente els actes festers. Per tant, com en ple segle XXI, nosaltres volem llevar la figura de la dona peniscolana. Al revés, si cap la possibilitat de que un home estigui interessat en representar les festes patronals, endavant, i això no ocorrirà tots els anys, no tots els anys, i més en una població d'uns 8.000 habitants, com és Peníscola, tinguem tots els anys interès perquè la figura de l'home estigui representada. Uh-huh. Però s'ha donat el cas, nosaltres ja en el programa electoral ens vam comprometre, i el que volem és que s'apliquen les polítiques públiques d'igualtat al nostre poble. Només demanem això. Uh-huh.
O sigui que, a lo millor, des de dins del consistori se van adelantar a fer aquesta consulta popular per poder dir-los amb justificació que no a la vostra iniciativa, veritat?
Sí, al final simplement és de dir, bueno, penso i considerem des del PSOE de Peníscola que l'alcalde i tot el seu equip els han votat per a prendre decisions. Uh-huh. És molt fàcil, quan no vols prendre una decisió, traslladar la responsabilitat al poble.
Clar.
I més quan aquesta votació no ha sigut representativa, no ha sigut vàlida, ha sigut il·legal i ha sigut anticonstitucional. Uh-huh. Per tant, nosaltres estarem pendents que el procediment s'anul·li i seguirem reivindicant en el temps que quede d'aquesta legislatura, de que s'incloga la figura del cavaller. Jo espero en la pròxima Junta de Portaveus que puguem aplegar a un consens. Sí que me diu que encara no és moment de debatre sobre aquests temes, que hi ha temes més importants, però bueno, la situació del Covid-19 ha fet paralitzar la vida de tots, ho sabem, de moltes persones, però bueno, la vida continua. Dins d'un any podrem tornar, si tot va bé, a celebrar unes festes patronals a Peníscola, i tenim que anar treballant en la mateixa línia que seguim des del PSOE de Peníscola. Nosaltres ens vam comprometre a portar i a dur a terme aquesta proposta i seguirem lluitant per ella.
Tenen l'exemple d'altres ciutats que també han inclòs esta figura del cavaller dins l'Acord d'Honor, i com han funcionat ells? O...
Sí, així, en el que és en la nostra zona, tenim Benicarló, que no va faltar votació, tenim Vinaròs, tenim Càlig, tots els pobles del voltant de la comarca, la majoria tenen la figura de cavaller, i ha sigut una decisió de l'equip de govern. No ha fet falta que el poble decidisca a través d'una consulta popular, ja que el poble decidís a través dels seus representants locals.
Sí, sí.
És que és un fet que a Peníscola ha passat fronteres, considero, ja que s'haurà pogut prendre una decisió i així s'haurà acabat.
Pues esperem que tot arribi a bon port, regidora, i veurem què passa en els pròxims dies, i a veure si les pròximes festes patronals podem parlar tant de xicones com de xics dins l'Acord d'Honor de Peníscola.
Així no ho esperem. Moltíssimes gràcies.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Villarreal al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula ALTA i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Vengo de comprar mascarillas y no encuentro ningún sitio.
En Big Maper Arbo disponen de mascarillas FFP2 con certificado de garantía, mascarilla quirúrgica triple pliegue, alcohol gelificado y mucho más para la prevención del COVID-19. Plántale cara al virus en Big Maper Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 1255 de Villarreal. Te atenderemos de 8 a 13:30 de la mañana y de 15 a 18 de la tarde. Big Maper Arbo. Juntos lo conseguiremos.
Coca malfeta, empedrao, pilotes de frares, baroset, aigua llimó, caragolà... Quina recepta popular de Villarreal la cuines donant-li la teua essència? Entra a www.fundaciocaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Villarreal.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Villarreal está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Villarreal. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30, bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
El torn de parlar de sort amb el director de la ONCE a la província de Castelló, Jesús Moril. Bon dia.
Hola, bon dia a todos y a todas.
Bien, yo creo que tenemos ganas, ¿no?, de volver a participar en esas apuestas y cupones de la ONCE, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que tengo que empezar diciendo y agradeciendo a todos los ciudadanos el interés que están mostrando en preguntar tanto a nuestras oficinas de la ONCE en Castellón como a todos nuestros vendedores, que son tan conocidos que cuando ahora que empiezan a poder salir después del confinamiento, pues los ven por la calle y les preguntan cuándo vamos a empezar, y la verdad que no tenemos más que palabras de agradecimiento por el interés que están mostrando todos los ciudadanos.
Y cuéntenos, más o menos, ¿sobre qué fecha espera la asociación poder emitir esos sorteos, como siempre?
Pues ahora mismo la fecha prevista para empezar a trabajar y empezar a repartir ilusión por todos los pueblos y ciudades de nuestra provincia y de toda España es el 15 de junio, lunes 15 de junio, este próximo mes que viene ahora. Claro, siempre y cuando las condiciones sanitarias y las autorizaciones del gobierno pues así lo permitan, por la desescalada que se vaya produciendo. Pero si todo va en la línea que va ahora y la pandemia va mejorando y todo va bien, pues entonces no habrá ningún problema para que podamos empezar el lunes 15 de junio.
Es decir, ese lunes, si yo voy a cualquier ciudad, pues ya podré ver las paraditas, los señores que venden cupones de la ONCE, ¿estarán todas las administraciones ya abiertas?
Así es, ya nuestros vendedores estarán ya trabajando en los kioscos o de forma ambulante por todo el país, por toda España.
¿Y qué sucede con los sorteos del Día del Padre y del Día de la Madre si ya se habían vendido participaciones? ¿Qué tenemos que hacer con esos cupones?
Vale, el sorteo del padre, en principio también, a falta de ultimar las cuestiones, pero en principio se celebrará el sorteo del Día del Padre el domingo 21 de junio, también de este mes que viene, domingo 21 de junio. Entonces, como nos hemos ido diciendo a todos nuestros clientes y a todas las personas, los cupones que hayan comprado de ese día, se celebrará el sorteo ese domingo 21 y ya quedará todo ese tema resuelto. Y el sorteo de la madre, como no se llegó a comercializar ni a vender cupones de este sorteo, pues se ha quedado anulado y de momento no se va a celebrar.
Sí, otro de los sorteos emblemáticos es el de San Juan, el del día 24 de junio. ¿También se va a empezar a comercializar el día 15 o por el momento está en el aire?
Estamos todavía pendientes de ultimar detalles y yo creo que los próximos días ya estaremos en condiciones de ver de qué manera, si se hace algún tipo de sorteo especial. Desde luego, por supuesto, nos vamos a informar a todos los clientes, a todas las personas y a vosotros, por supuesto, a los medios de comunicación también. Os informaremos de las novedades que hayan.
Y las participaciones que se compraron antes del estado de alarma, por ejemplo, si yo compré una participación para el 13 de mayo, no sé en qué momento se paralizaron los sorteos y si quedó algún sorteo en el aire, ¿cuándo se va a realizar este sorteo?
Lo que vamos a hacer es para que le llegue bien a toda la información de forma homogénea a todos los sitios, en cuanto que tengamos la forma de cómo vamos a pagar esos premios que pueden haber o qué sorteos más se van a celebrar, lo comunicaremos a todos a través de medios de comunicación y a través de nuestros vendedores para que todo el mundo esté bien informado. O sea, que el que haya comprado cupones o haya comprado cualquier otro producto de lotería instantánea, rasca, lo que sea, lo que tienen que hacer es guardarlo todo y ya les diremos cómo se va a solucionar cada uno de los productos que tengan de la ONCE. No habrá ningún problema.
Perfecto, pues desde aquí hacemos ese llamamiento que quien tenga un cupón de la ONCE que lo guarde como paño en oro, por si acaso nos trae la suerte, porque nos tiene que caer la suerte de alguna manera. Jesús, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y por habernos contado todas estas novedades. Ya sabemos que a partir del 15 de junio esa suerte volverá a llamar a nuestra puerta y podremos ir a cualquier kiosco a comprar nuestro cupón de la ONCE.
Así es, muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias por la solidaridad que siempre nos han demostrado los ciudadanos y que confiamos y seguro que va a ser así, que volveremos a contar con esa confianza y esa solidaridad a partir del 15 de junio cuando vayan a comprar, esa ilusión que siempre es comprar productos de la ONCE de juego. Muchas gracias a todos y a todas.
Groc, el paper d'alumini, les llaunes, els bricks, el suro de polespa i els envasos com el detergent o el xampú. Al verd, les botelles, els pots o els flascons de vidre.
Al blau, revistes, diaris, llibretes i caixes de cereals o sabates. Utilitza els contenidors corresponents i recicla casa teua.
Este també és un repte molt important estos dies de confinament. Reciplaça, ajuda'ns, ajuda't.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Teníamos muchas ganas de estar a tu lado y ahora estamos más cerca de ti, porque McDonald's abre de nuevo sus servicios de McAuto y Delivery con una carta limitada en Villarreal y Castalia, con todas las medidas sanitarias y un horario de 12:30 a 23 horas. Para más información, sigue nuestras redes sociales. McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte y Villarreal ya están de vuelta.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundacióCaixaRural.org.
Canem Villarreal está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos.
Óptica Villarreal prepara su vuelta. Ya estamos preparadas para volver a ofreceros nuestros servicios y productos con la máxima seguridad y todas las garantías necesarias. Tras unas semanas en las que solo hemos podido atender urgencias, tenemos muchas ganas de veros de nuevo. A partir de ya, os atenderemos con cita previa. Llama al 964 53 1368. Nos vemos pronto en nuestras instalaciones, en la calle Dr. Font, número 7 de Villarreal. Te esperamos.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964 32 20 41.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593.
Bueno, i ara, com no, vostès sabien des d'ahir que hi havia un poc de polèmica, un poc i un molt de polèmica en lo de la derogació de la reforma laboral. Per això avui hem volgut parlar amb Marisa Saavedra, diputada nacional de Unides Podem. Bon dia, Marisa.
Hola, molt bon dia, Susana.
Finalment, aquesta derogació de la reforma laboral serà completa o se llevarà, com deien, al dia següent van apuntar del Partit Socialista que el primer punt es llevaria, que no seria la derogació total, sinó que aniria poc a poc o seria parcial?
Bueno, jo estic segura i confie en que serà efectivament una derogació completa de la reforma laboral del 2012 del PP, que fue tan perjudicial per a la gent treballadora. Això jo vull recordar que era una de les qüestions que apareixia en l'acord de govern entre el PSOE i Unides Podem, ja apareixia esta qüestió. El que no posava era terminis, no posava en quin termini de temps, però sí que estava aquest aspecte, de manera que nosaltres, que efectivament tenim molt d'interès en que se derogue, perquè va ser una reforma que va ser molt nefasta per als drets de la gent treballadora, que va conculcar molts drets que tenen que veure la negociació col·lectiva, les condicions del despido, etc. Moltes coses que efectivament van fer molt de mal, pues, se contemplava l'acord de govern i en aquest moment pues, el que hem vist és que en el acord del que m'estàs parlant, el pacte en Bildu, pues, el que se contemplava, s'adelantava en els terminis. El que se parlava és de que se faria pues, més pronte, no?, en este termini de temps de mesures excepcionals.
Per lo que apuntava la ministra Nadia Calviño, com que ara no és un moment o que no busquem problemes on no hi ha, o algo així, vostè, i se comentari com l'ha interpretat?
Bueno, pues yo ahí sense dubte hi haurà algun problema entre ells en el sentit de la comunicació, en fi, tot el món sabem que hi ha diferents sensibilitats dins del govern, no?, entre els dos partits, fins i tot que donen suport al govern, és a dir, dins del Partit Socialista. Però, bueno, en tot cas, jo, pues, bueno, no tinc més que recordar que això que era formar part de l'acord de govern entre el PSOE i Unides Podem, nosaltres tenim, efectivament, molt d'interès en que aquesta reforma vagi endavant. La mateixa ministra de Treball, en moltes ocasions, jo, bueno, en la mateixa comissió de... en el Congrés i en la Comissió de Treball, en moltes ocasions ha expressat que això seria una qüestió que aniria endavant, que no és una cosa senzilla en el sentit de que té molts aspectes implicats de moltes lleis, de directives europees, no és una cosa que se fa d'un dia per l'altre, això és de veres, en un decret que se signa i se deroga una llei, però que la voluntat és de derogar tot això perquè té efectes molt negatius en el mercat de treball i sobretot és que a més és que s'ha vist que ha servit per a la destrucció d'empleo però no ha servit realment per a la recuperació econòmica, que és el que volem, i el manteniment de l'ocupació, de manera que d'això se continuarà endavant perquè sense dubte serà molt positiu per a la recuperació del país, de les condicions de treball i la recuperació de l'activitat econòmica, que és el que totes volem.
Sí, en este cas, la ministra Calviño lo que ens deia, o lo que ella tildava, era d'absurde i de contraproducent. Diu que en la major recessió de la història recent d'Espanya i a nivell mundial degut a la pandèmia. És dir, en este moment... no tan absurde, me pareix que és molt fort, però contraproducent a l'hora de que se puguen contractar més gent per la situació en la que estem. Ahí és on, d'alguna manera, ella defensa que no és el moment. No sé.
Jo crec que, si és més o menys així, en els termes que estàs dient, és una miqueta, pues, jo trobo que són els termes desafortunats, però sobretot reflexen que, a veure, és el que estem comentant, de diferents sensibilitats. Evidentment, en la crisi anterior del 2008 i en 2012 se van prendre mesures com aquesta, de la reforma laboral, que eren molt negatives per a l'empleo i que posteriorment de molts informes, fins i tot independents i europeus, van demostrar que aquest tipus de polítiques no servien per a la generació d'ocupació, esa precarització absoluta del treball, perquè estem a la cua d'Europa en el sentit de, o millor dit, són dels països, el segon o tercer país d'Europa en dades de precarització, i d'empleo realment, de molt de contracte temporal, etc., que és horrorós per a la recuperació econòmica. De manera que este justet és un moment positiu per a incentivar el treball digne, perquè la eixida que volem de la recuperació econòmica té que ser en un treball en condicions dignes, no a base de precaritzar. Sabem que això va ser la solució de la crisi anterior. En aquesta crisi, el compromís que tenim com a govern és que siga una eixida pel treball digne en condicions de treball. I això serà molt positiu per a la millora de la situació de les famílies i també per a incentivar el consum en aquest país, perquè tot el món recordarà que la crisi anterior, quan se va propiciar aquesta precarització i la gent realment va patir en molts casos fam o les famílies no tenien ni ingressos, tot això repercutís en el xicotet comerç, repercutís en els autònoms, repercutís en una economia que no té possibilitat de funcionar perquè la gent no té ni ingressos. I aquestes polítiques són les que s'estan fent en la resta d'Europa, polítiques d'expansió, de millorar el poder adquisitiu de les famílies per a que realment l'economia s'active.
En este cas, la ministra Calviño lo que deia és que ella estava defensant el model que teníem en aquest moment en Europa per a poder recibir els fons i si els reformàvem corríem el perill de no recibir aquests fons. Inclús s'ha dit que posava damunt de la taula inclús la seva dimissió.
No, jo crec que això, segurament lo de la dimissió és un rumor. Jo ho desconec. Aquesta és una qüestió en la que, bueno, dins del govern, dins del Partit Socialista hauran d'aclarir-lo. Jo penso que són rumors perquè jo també veig que hi ha molta gent, moltes forces polítiques i sobretot molts poders econòmics que tenen molt d'interès en generar crispació, en ampliar, posar una amplificació a lo que són els problemes o algun problema de descoordinació concreta i resulta que no posen l'accent en les qüestions positives, en els avanços en drets, en els avanços en condicions laborals. No se posa l'accent. Molts mitjans de comunicació no paren d'escriure sobre aquesta qüestió, que en definitiva és una qüestió que se pot ajustar i se pot parlar, i jo crec que realment no se té que armar un incendi d'aquesta qüestió, però no estan parlant de totes les mesures de protecció de renda per a la gent treballadora que s'estan impulsant, perquè no perdem de vista que són més de 5.200.000 prestacions, en què molts autònoms, més d'un milió de 1.300.000 autònoms estan cobrant ja la prestació per cessa d'activitat o per reducció d'activitat i han deixat de pagar les cotitzacions. En definitiva, s'han posat en marxa moltes prestacions, sabent que n'hi ha milions de treballadors en situació d'ERTE, que han estat cobrant la prestació fins i tot encara que no hagueren cotitzat suficient, De manera que s'estan posant en marxa moltes mesures i moltes mesures de protecció de renda, això de manera molt coordinada en la Unió Europea. Molts països europeus estan funcionant de la mateixa manera perquè s'ha optat per una política d'expansió expansiva i una política de protecció de rendes, contràriament al que se va fer en la crisi anterior, per potenciar l'activitat econòmica i la gent realment no se quede tirada com se va quedar en l'anterior crisi. De manera que jo crec que no aniria en la línia de fer més soroll, de donar veu a, com dirien, de donar pàbulo a molts rumors de dimissions i històries, perquè moltes vegades els diaris i molts intervenents de la gent que intervé en la vida política, sobretot els poderosos, tenen molt d'interès en parlar d'aquestes coses, en desqualificar a un govern que està prenent moltes mesures positives i tenen menys interès en parlar dels passos que s'estan donant per fer front a una pandèmia que realment està afectant a tot el món, que està tenint uns efectes realment terribles en tots els països i que aquí en Espanya s'està afrontant per part d'un govern de coalició que, no perdem de vista, porta poc més de 100 dies al govern, en fi, com a govern, i està atenent a una situació realment dramàtica, en mesures molt importants, de molt de calado, i de manera, jo entenc que molt positiva, i així ho qualifica molta gent i molts experts.
Hem vist unes declaracions de Pablo Iglesias on dona les gràcies per haver sigut líder a Travolta en la tercera assemblea de Podemos. Diu que és un honor recibir l'apoyo dels inscrits i enhorabona, dona l'enhorabona als nous membres del Consell Ciutadà i del Comitè de Garanties. I també diu que va deixar-se la pell per a seguir demostrant que sí se puede.
Sí, estem contents, ha sigut un resultat molt positiu perquè pensem que un procés participatiu, ja ho sabreu, que cap partit té els processos participatius com els que tenim a l'interior de Podem, les decisions es pren la gent inscrita i realment són unes dates, estàvem una miqueta, vaig a dir-ho així, preocupats perquè estem en una situació de confinament, en una situació no s'han pogut fer com en processos anteriors, assemblees, processos participatius més amples, públics, no?, em referís, era una situació molt particular en què realment podíem haver esperat potser fins i tot una pitjor participació. Ha hagut una participació positiva i sobretot hem vist que realment ha hagut un apoyo massiu, un suport massiu de la militància a l'equip que en aquest moment està liderant aquest procés i que ha liderat també el procés de incorporar-nos a un procés del govern de coalició. I hem vist molta gent, jo estic també en el Consell Ciutadà Estatal, on hi ha representants de Castelló, hi ha representants de totes les comunitats autònomes, de diferents, de tot el territori, per tal de portar endavant aquesta tasca. Pensaven que era molt important tindre aquest procés en aquest moment difícil, però on ens importa molt tindre un partit fort, un partit cohesionat en la pluralitat i un partit que puga impulsar totes les mesures que s'han de portar endavant i, en definitiva, donar suport a una acció de govern que està sent molt important per a la deriva que porta per la línia d'eixida de la crisi i per la reconstrucció d'aquest país.
Què li ha paregut que Compromís no donarà un sí a les 15 dies que demanaven de pròrroga, demanaven un mes, però és que finalment van ser 15 dies, a la pròrroga de l'estat d'alarma?
Sí, per a molta gent ha resultat bastant incomprensible, perquè pensem que el que s'estava votant efectivament en el Congrés fa dos dies era aquesta pròrroga que tu dius de l'estat d'alarma, que no perdem de vista que és una mesura que contempla la Constitució, una mesura que ha servit per a salvar milions de vides, que ha permès un confinament i una sèrie de mesures molt positives que en definitiva ens han fet doblegar la pandèmia i estem ara en el moment que estem, de la curva de baixada, Y bueno, pues això és el que s'estava votant. I és bastant increïble que en aquest cas, pues Compromís parlara de que, bueno, va dir no a esa pròrroga de l'estat d'alarma quan havia votat que sí en les anteriors, va dir que no, vinculant aquesta qüestió ara al finançament autonòmic. Quan resulta que en la qüestió del finançament autonòmic no ha canviat absolutament res. El finançament, tot el món, des d'Unides Podem tenim claríssim que hi ha un problema d'infrafinançament al País Valencià, que ens està perjudicant molt. Això ho tenim molt clar, Unides Podem, però ho té molt clar el govern. I això, jo vull recordar també que en l'acord del govern de coalició entre PSOE i Unides Podem també se contemplava aquesta qüestió de treballar per un finançament just entre les comunitats autònomes que es beneficiaria a la comunitat valenciana. De manera que això continua intacte. De fet, en el Congrés l'altre dia, el mateix president del govern va dir que efectivament va reconèixer que hi havia un problema greu d'infrafinançament a la comunitat valenciana i que això seria resolt. De manera que al respecte d'això no canvia res. Des d'Unides Podem continuarem treballant i fer pressió perquè això se solventi el més pront possible, però efectivament això no té res que veure en la pròrroga de l'estat d'alarma, que és una mesura en aquest moment necessària, pront deixarà de ser-lo, per sort, i que a més se configura l'estat d'alarma en aquesta nova ampliació en mesures que donen més competències a les comunitats autònomes per a la gestió de la desescalada, con lo qual pensem que és una situació positiva en la que anem iniciant de la crisi. No?
Home, vostè com veu com s'està portant el tema tant a nivell sanitari en la comunitat valenciana?
Bueno, pues ha sigut un repte a la comunitat, com a la resta a tot el territori, no?, de tot l'estat, ha sigut un repte molt gran el gestionar, en este cas per al govern del Botànic, pues una crisi d'aquesta magnitud. Jo, sincerament, faig una valoració bastant positiva de com s'ha fet, s'han hagut d'arbitrar. Nosaltres, jo sempre vull recordar, a nivell estatal i a nivell de la comunitat valenciana, s'han fet... venim d'uns governs del Partit Popular i d'unes polítiques d'austeritat que han suposat retallades molt importants, sobretot en totes les polítiques públiques, en tot el gasto públic, però sobretot en el sistema sanitari, per el que estem parlant en aquest moment. De manera que aquí s'ha hagut de fer un esforç molt important en el govern del Botànic per atendre aquesta qüestió des del punt de vista sanitari en unes plantilles molt mermades, en unes condicions on s'ha privatitzat, per exemple, molts serveis també sanitaris, unes condicions molt difícils, i s'ha fet un esforç important en quant a la contratació, en quant a coordinar i a posar en marxa serveis, etcètera, de manera que s'ha fet realment una gestió pues positiva. No podem comparar-nos en comunitats autònomes com la Comunitat de Madrid, per exemple. Jo voldria recordar, front a moltes coses que se diuen en la premsa, perquè, clar, se diu de tot, la competència en quant a sanitat, a pesar d'aquest mando únic, no?, diríem, no?, que suposa l'estat d'alarma, les competències a nivell de sanitat són de les comunitats autònomes i també les competències en relació a les residències de majors. Això jo crec que és molt important recordar. Ahir des de l'Estat s'ha fet un esforç des del Ministeri de Sanitat de coordinació i sobretot de traslladar recursos a les autonomies perquè puguen enfortir la seva acció contra la pandèmia. Però és una competència autonòmica, tant la qüestió sanitària com la qüestió de les residències de majors. Tot el món sap el desastre que ha suposat a nivell general tot el tema de les residències de majors, perquè han hagut unes polítiques durant molts anys, ja ho sap tot el món, de privatitzacions, en molts casos són residències de majors, en mans de fons buitres, s'han publicat moltes coses al respecte, d'empreses que han anat a guanyar diners precaritzant les condicions d'aquestes residències, tot això ve de polítiques de molts anys que caldrà reformular i, efectivament, cal canviar de cara al futur, a aquest país, la nova normalitat que diem, on hi haurà que canviar moltes coses, i entre elles tot el tema d'enfortir els serveis públics, serveis socials, serveis sanitaris, i reformular un model d'atenció a la nostra gent major i a les persones també amb discapacitat perquè no siga, des de sobte, en centres que estiguin en mans d'empreses, en corporacions, en fons buitres que busquen fer negoci.
Pues Marisa Saavedra, en aquestes paraules ens quedem. A veure si això ens arriba i podem gaudir tots de totes aquestes coses que des del seu partit volen per a tots. Moltes gràcies i molt bon dia.
Me dices alguna paraula?
Sí, sí, diguem.
Sí, disculpa. No, només era perquè, bueno, no voldria acabar, agrair-vos a vosaltres aquest espai, però també donar molt les gràcies a, bueno, pues a tota la gent, a tota la població que està fent realment un esforç exemplar. Tu abans me preguntaves per com havia sigut, o sigui, a la comunitat o en fi, a Castelló, a tot el territori, especialment al nostre territori, ha sigut exemplar la resposta majoritària, molt majoritària de la població complint les normes, complint el confinament, responent a totes les normes que s'han arbitrat. Molts col·lectius de treballadors i treballadores que fins i tot fins ara han patit molta situació de precarietat ens han cuidat, ens han tret endavant, del sector sanitari, del sector de la neteja, del sector dels supermercats, de l'agricultura, molts sectors que d'ora endavant jo crec que farem bé com a país de valorar-los més, de afavorir unes condicions dignes de treball per a totes aquestes persones i aquests sectors, i ens farà ir endavant com un país molt més digne i que cuide els drets de totes les persones.
Pues en això sí que, si faltava algo que algú li faltava per escoltar, ja sí que ens quedem. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Carnicerías Flor, durante el estado de alarma, pone a disposición de los clientes el servicio La Compra en Casa, ofreciendo así un servicio gratuito de entrega a domicilio. Para informar de las localidades donde se presta el servicio, así como del horario o para realizar la compra, puede hacerlo en su tienda más cercana o llamando al teléfono 964-620595.
Teníamos muchas ganas de estar a tu lado y ahora estamos más cerca de ti porque McDonald's abre de nuevo sus servicios de McAuto y Delivery con una carta limitada en Villarreal y Castalia con todas las medidas sanitarias y un horario de 12:30 a 23 horas. Para más información sigue nuestras redes sociales. McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte y Villarreal ya están de vuelta.
T'agradaria rebre totes les novetats de Fundació Caixa Rural Vila-real al teu WhatsApp? Guarda el telèfon 648 73 19 64 en els teus contactes. Envia'ns un WhatsApp amb la paraula alta i estaràs al corrent de totes les activitats que realitzem. 648 73 19 64. Informa't a fundaciocaixarural.org.
Canem Vila-real está de vuelta. A partir de hoy abre sus puertas al público con muchas novedades y las últimas tendencias en moda para toda la familia. El horario será de 10 a 2 del mediodía y por la tarde con cita previa. También, si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Consulta nuestra web www.canem.es o a través de nuestro WhatsApp 630-678-475. Ah, y para tu seguridad y la nuestra, no olvides llevar guantes y mascarillas en nuestras instalaciones. Tenemos muchas ganas de veros. Os esperamos.
La 1:06 i com no, l'alcalde de Vila-real, José Benlloc. Bon dia.
Molt bon dia.
José, com han viscut aquestes festes confinats? Com han viscut aquestes festes online?
Bueno, pues sense festes, perquè evidentment sense contacte físic no n'hi ha festes. Uh-huh. Nosaltres estem acostumbrats a viure la festa en el carrer, a plantar una taula enmig de la via pública i assentamos tots al voltant de la xulla, de la paella, de la fideuà, de l'empedrao, de tantíssimes coses tan bones, no?, que fem en esta terra i que tornarem a fer en breu compartint-les en els amics i en la família i en el poble, no? I per tant, evidentment, pues, per això tampoc volíem que n'hi haguera una espècie de festes alternatives des de casa, perquè això evidentment no se pot fer, no? És a dir, seria desvirtuar absolutament lo que són les nostres festes. Però bueno, va haver una iniciativa de la Junta de Festes que vam recolzar evidentment i Diego, el regidor, pues, ha estat coordinant-la juntament amb ells i en la comissió de penyes, que era rememorem les nostres festes, de lo que se tratava, igual que hem anat fent en la Setmana Santa, i en tantíssimes coses que m'han anat passant durant aquests dies tan, tan tristes i tan oscures d'estos més de dos mesos, el que m'han anat fent és explicant-li o d'alguna manera ajudant-li a recordar a la gent tot això que ens espera ahí fora quan tornem a la normalitat, no? I que és tant i ens ha costat tant de crear entre tots i de cuidar, que evidentment en aquests moments jo crec que el missatge més important de totes aquestes campanyes és que per a poder tornar a fer tot això que fem és molt important que logrem vèncer el virus, i per això evidentment tenim que ser tots molt responsables ara que comencem a eixir al carrer, ara que comencem a tindre activitat econòmica, encara molt poqueta, però estem començant, i que un pas enrere pues, seria una llàstima, i cada vegada que vegem algú que té una actitud imprudent, incívica, o nosaltres puguem tindre en un moment determinat un despiste, que és evidentment molt normal, no? Perquè després de tota la vida pues, relacionant en la societat, relacionant en el teu treball i en la gent, de forma física, saludant, abraçant, besant i fent deport en unes condicions determinades, és normal que ara pues, puguem tindre algun despiste alguna vegada. I de lo que se trata totes aquestes iniciatives que hem intentat fer és d'explicar-li a la gent això, no? És a dir, que si som responsables tornarem a tindre tot això que tenim que recordar que ens agradava tant fer-ho.
Mire, pues, vostè recorda aquests anys de darrere, i així en Ràdio Vila-Real el que hem fet ha sigut recordar el que va ser l'època de la llibertat, de la transició, el que va ser aquest començament i aquestes ganes de festes, i va ser en el setembre del 78 com és quan és llimona i vi, i en el 79 ja tenim 25 penyes a este poble. Nosaltres hem rememorat cada dia aquestes penyes que van ser les primeres que ens van convidar a viure aquella llibertat que tot el món tenia tanta gana. Per això, jo volia preguntar-li a vostè, vostè recorda quan va ser conscient de les penyes de Vila-real, si era de penya, com va contribuir vostè en aquell temps en la penya, quan vostè ja podia anar de penya?
Pues mira, jo vaig néixer en el 74, en el 79 tenia 4 anys i me'n recorde perfectament, és curiós. Nosaltres érem de penya des de que vaig néixer, una penya que ja és extinta i que se deia Martell i Tatxa, que estava en el carrer Naranjo, allí en el barri de l'Hospital, molt proper de la Capella del Crist. Teníem al costat a la penya La Brusa, me'n recorde de Leandre,
ja veus,
de tantíssima gent allà al costat, i me'n recorde de tots ells des que era xicotet. Jo, Leandre, sempre que ara pues, en pas descanse, pobre, mos reuníem per a pues, els actes de la Mare Déu de Gràcia o de totes les activitats que ell estava sempre implicat en esta ciutat, en el món de l'agricultura, i sempre me deia, ai, Polidet, Polidet, bueno, els meus pares de mal nom, d'apodos, abuela i tal, li diuen els polidos, no? Pares Pepe el Polido, sempre me deia, ai, el Polidet, el xicotet, que eres quan jugaves al Boguero allí, i tal, i que vos ajudava, bueno, me'n recorde d'ell perfectament, no? I per tant, sí, sí que ho vaig viure. A més, jo recorde inclús una cosa que se me va quedar ahí gravar, que és el que en els primers anys, jo era molt xicotet, les penyes de Vila-real, per a poder obtindre diners, per a poder fer festa, en el seu casal i en les festes, anaven a la Madalena i muntaven allí unes... En les
una
festes
paraeta,
de la Madalena, no? Sí, una paraeta, i recorde a ma mare, a la mare de Sabina Escris, de la diputada i regidora, que érem de la mateixa penya, a Pilar, la dona de Pasqual Manzanet, també que érem de la mateixa penya, i le recorde a elles, allí fent bunyols, a ma mare i tot això, i venent-les, i encara tinc en casa les canyes que s'utilitzen per pujar a la Madalena de Castelló, perquè sempre pues, nosaltres aprofitàvem i cedia, no? És curiós, o sea, realment sí que tinc molts records de la infància d'aquestes coses, tindria, com li dic, 7 anyets, 8 anyets, tots aquests anys ahí, i de quantitat de coses, encara ma mare de vegades m'ensenya una foto que tenia jo 7 o 8 anyets i que vaig guanyar un concurs de disfraços des que fèiem així, l'infantil, i que anava vestit de llaurador en un altre company que duia pues, verdura en una cistella i tal, i anàvem pues, en els pantalons de regar, i la veritat que sí, que hi ha molta il·lusió, perquè... Però fiques, no?, i ese nom de penya, la penya nosaltres diem, quan hi ha molta gent junta, diem quina penya, no? És a dir, la penya realment és molta gent junta. I això ara és tan incompatible, molta gent junta, i en aquell moment les penyes, o sigui, molta gent junta, va ser capaç de pegar un revulsiu, com vostè ha dit, que han recordat en la ràdio, per al pues, el ressorgiment d'esta ciutat, per al renaixement que estem dient ara. Gràcies a elles se van iniciar, mirem mateix a la penya La Merla, en tot el tema del bàsquet...
La penya Morapio...
la Morapio, el embolic en el concurs de reclam que després se va convertir en Apaval, uh-huh. en el impuls de Pasqual Batalla i tota la gent en el món del parany, no? Uh-huh. És a dir, moltíssimes penyes que a través de les seues iniciatives, el guitarró en el concurs de literatura, de narrativa en valencià. Uh-huh. És a dir...
Ah, doncs pues ho recorda tot molt bé, eh?
Sí, que ara... Per exemple...
Perquè elles han anat recordant totes aquestes coses i cada una ha anat dient el que vostè està dient-nos en aquest moment.
Sí, no, a mi m'agrada sempre també aquestes coses, algunes les coneixia per la meva experiència vital, perquè uh-huh. també des de molt xicote, com li dic, he estat dins del món de la festa, quan tenia 16 anys vaig entrar en la comissió del Bou, en 16 anys vaig estar fins als 23-24 anys, me'n recordo del Carolino, me'n recordo de Montillo Pascual, Ventura, uh-huh. o sigui, me'n recordo de Pascual, el Carolino, o sigui, de tantíssima gent que vam compartir en aquell moment, i després vaig entrar en la Junta de Festes com a representant de l'Institut Francesc Tàrrega quan feia batxillerat i per tant sempre he estat lligat al món de la festa i al món de la societat i del poble, no? I claro que me recordo molt bé, i ara com a alcalde pues, quan me plantejaven, per exemple, des del guitarró Ricardo Usó i Pascual Broc, pues miren, és que en estos moments nosaltres hem considerat que el certamen ja s'ha convertit en algo prou important, valorar la quantitat d'obres que mos arriben d'este concurs de narrativa i tal mos és complicat ja a nosaltres, perquè des de l'Ajuntament, bueno, i ja Pasqual Batalla en pas descanse ja vas començar a ajudar-los d'una manera més potent i ara en estos moments du memorial Pasqual Batalla el nom este certament i bueno, pues l'hem assumit com a institucional l'Ajuntament pues com a tantíssimes coses que si no haguera sigut per les penyes, de veritat no haguerem tingut moltes de les activitats socials, culturals i deportives que tenim en la ciutat, no? La penya, un grup de gent junta, és capaç de fer moltes coses, no? Això tenim que tornar.
D'això parlàvem, d'aquests ciutadans que van ser en aquell moment capaços de xillar al món que tenien aquesta gana de llibertat, d'aquell martell i tatxa que era la penya que vostè me parlava dels seus pares, avui està la penya al Vermelló, allò va ser la cuna de lo que avui és la penya al Vermelló, no?
Bueno, realment és molt distinta una que l'altra, no? I poqueta gent d'aquella penya martell i tatxa que era al Vermelló, que eren uh-huh. els pares, que eren nosaltres i alguna persona més, val? Però realment queda d'aquestes ganes i d'alguna manera d'entendre la festa en Vila-real com que necessites el estar en més gent, no? I el compartir durant tot l'any moltes activitats. La penya del Vermelló en aquests moments no és només una penya que en festes fa activitats, que té molta perspectiva social, bueno, degut a que evidentment allí estem jo i alguns regidors més, i això fa que pues, els mitjans de comunicació sempre tenen més curiositat, no? Però, a més, pues, durant l'any s'ha creat una amistat i un lligam entre tots uh-huh. en el qual pues, se fan viatges. Ara fa poc, antes de tota aquesta pandèmia, vam fer un viatge al Delta de l'Ebro tot just a dinar. I jo no havia estat mai en el barco este que recorre el Delta de l'Ebro i, bueno, gràcies a aquesta organització, el senyor Juan, el gendre de Javi Serralbo, el Juan Chus, que és una màquina organitzant coses i tal, pues va mobilitzar ahí tot, i vam ficar un autobús i vam anar cap allà. Fem activitats d'aquest tipus i generem convivència, projectes i per tant, evidentment el que ha mamat això des de xicotet, com jo que he mamat els bous i que tinc encara en casa, i ho han heredat els meus nebots, tots els bouets aquells de plàstic que es ficaven els cuernells blanquets i mos fem totes les nostres ganaderies allí, i el meu germà tot aquest confinament pues ja no li caben en l'armari totes les places de bous i totes les barreres i places que ha fet en marqueteria,
sí, sí.
perquè me la van enviant fotos i deia, que no me dedicaré a això i tal, perquè allà en els xiquets, no? Anava a treballar i ajudant-los a pintar i ha fet coses magnífiques, no? Bueno, pues ese tema dels bous també va lligat a la nostra infància. Jo tenia una passió per anar a veure el bou i al Carafal i tal. Pues bueno, evidentment són records que te van forjant, que te van creant la personalitat i que després evidentment, quan també te vas fent més majoret, va haver una època en el que estàvem en una penya sense nom, és a dir, la típica dels adolescents, va arribar un moment que vam eixir del martell i tatxa, i que evidentment el que volíem és estar pues, en la cotxera d'un dels amics i tindre la nostra independència, i ahir no volíem pagar la quota a la comissió de penyes, i aquestes coses, teníem molt pocs dinerets i tot això. I a partir d'ahir després ja, pues, quan ho va creixent, pues, torna a necessitar aquest espai de penya més formal, més lligat al poble, que contribuís a les festes, que fa activitats per a tots també,
Té el casal obert per a qualsevol que vulgui vindre i disfrutar, no? Nosaltres el divendres i el dissabte en la nostra penya pues, no se pot entrar, no? I no li diem a ningú mai d'on ve. I això és algo tan bonic i tan interessant en la nostra ciutat que hem de tornar a recuperar-lo, clar que sí.
Pues per això, com va ser una apertura i s'ha portat tant a nivell cultural, a nivell esportiu, a la ciutat de Vila-real, hem sigut un referent en la província de Castelló i, bueno, i fora, perquè quan són festes vostè és testic, ara i antes, de la quantitat d'afluència de gent que ixe conglomerat de penyes aporten a la ciutat.
Bueno, i és que seria impossible tampoc tindre un programa de festes, jo diria, de tot el País Valencià, i no m'enganya, de la Comunitat Valenciana, en més actes, no? Uh-huh. Estem parlant de 10 dies en 230, 240 actes, però si se fica-ho a mirar, molts són de les penyes. I els que fan les penyes, evidentment, són per a tots, jo ho dic mil vegades, això tampoc és molt habitual en tots els llocs. Mm. Us en va a un altre tipus de festa i o coneix algú o no entra a la carpa i n'hi ha un guardià jurat en la porta. És a dir, és diferent, no? Sin embargo, Vila-real, pues, si la penya X fa una macarrona, sap, i està en el programa de festes, sap que si va tindre un pla de macarrons. Uh-huh. Hi ha un euro de solidaritat, doncs pues se fica, no? Però si se fa com la penya de Xus, Sant Pere, que fan uh-huh. el cremaet este, el carajillo, la carajilla, doncs pues fan ahí una carajilla enorme per tot el món, i vingueu d'Alemanya, de França, de Benicàssim, que està estigüetant, que arriba per així en setembre, que no sabem ni qui és, no? Que parla un idioma que no entenem. Dona igual, se pren el carajillo, no se li pregunta a ningú el DNI ni d'on ve, no? Uh-huh. I ese element d'apertura, no?, del nostre caràcter, jo crec que és un reflejo en les festes perquè ho és també en el dia a dia en la societat. Uh-huh. I per això tenim una ciutat que era pues, un poble molt paregut al que ens envolta i que en un moment determinat va pegar un creixement importantíssim a partir dels anys 50-60, que va l'exportació, la indústria, el desenvolupament, no?, el progrés, i ens va dur a ser a multiplicar per dos els habitants i a ser 51.000 habitants, una ciutat innovadora, moderna, que mira molt al món, en molta activitat industrial. Miràvem l'altre dia, per exemple, en totes les accions que estem fent per aquesta crisi i tal, i tenim prop de 6.000 comerços en el poble. Uh-huh. O sigui, tenim 5.936 concretament, no? Crec que recordé que me va comentar l'altre dia el regidor d'Economia, és a dir, crec que parlàvem de que l'altre dia parlàvem del nombre d'autònoms que n'hi havia en la província i tenim prop d'un terç dels autònoms uh-huh. de la província, Vila-real,
És a dir, és una població molt emprendedora i, a més, que sap vendre molt bé lo nostre, és a dir, per lo que parlava vostè de les mires que tenim a l'exterior, la quantitat de gent que ve i ho lligue en la penya de Xus, que és el sifó, i jo li preguntava al president de la penya si ell explica què és un sifó, perquè vosaltres sabem ben bé què és un sifó i com portaven els camions de la Gasbi, anaven els sifons, no?
Bueno, yo, una curiositat que no he dit mai, soc col·leccionista de sifons,
sí.
¿Vale? I en Macada ne tindré uns 15 o 20. I fa poquet, farà qüestió d'uns 2 o 3 anys, me va pegar per ahí, especialment en un projecte que estàvem elaborant, que encara no hem presentat i tal, i anem a treballar, que, bueno, alguna cosa ja en la revista Poble van fer, en un llibret sobre els comerços del nostre poble i tal, però ara estava intentant elaborar la primera indústria, no? Us dono una exclusiva així. Estàvem intentant elaborar la primera indústria de Vila-real, evidentment volem anar un poquet darrere i parlar també de la seda, no?, i del textil, i de moltíssima gent que va vindre al poble de Mallorca.
Amb molt bona iniciativa,
Sí, sí. I especialment me va impressionar molt perquè algo m'havien contat i sabia, però quan m'he ficat a mirar ja molts papers des que tenim elaborats, que ja ho anunciarem i farem tot com ho tenim que fer, no?, i tal, però me va impressionar la potència que tenia Vila-real en este tipus d'empreses, no? I sí, tinc 2 o 3 sifons de la Gasbi, ne tinc alguns altres d'altres empreses, de Crea que era Gaseosos Vila-real, una cosa també que se dia, és a dir, i l'altre dia me'n van duro, a més, i tinc que dir qui me'l va regalar. Va ser un detall d'alt perquè se va enterar que col·leccionava això, i el senyor Juan Bautista Llorenç, el fill del ciclista, no se va enterar, ara li diré com, vaig anar un diumenge, mira, ara que me diu això, vaig anar un diumenge i alguna vegada m'ha de pegar una volteta per el rastro, el que fiquem allí en la plaça del Llaurador. I vaig un diumenge pegant-me una volteta, desayunant allí i estava buscant. I entonces me veu que duia un sifó en la mà, que havia comprat allí en el rastrillo este. I diu, t'agraden els sifons estos i tal? Dic, sí, sí, la veritat que sí, tal, tal. Y dic, mira, me estic col·leccionant fontes per aquest tema, no, de una potència que vam tindre en un àrea que en aquests moments no tenim apenas activitat, no? El tema dels refrescos i aquestes coses, però que va ser molt potent en vida real en un moment determinat per a demostrar que qualsevol se pot i que se pot crear qualsevol tipus de indústria i d'economia quan ho té ganes, no? I me diu, bueno, pues nada, tal, i no me diu res. I un dia vinc a l'alcaldia i m'endú un, que és aixina com... No els havia vist mai, perquè lo normal són de cristal i de reixeta, la tipi verdet, no? Que l'abuela, perquè jo tinc un recuerdo ahí també, com anava a casa amb l'abuela Concha, ahí al carrer Juan Mas, ahí al barri de l'hospital, sempre perquè ella li passava i li l'omplien, i li els duien, i ella sempre mos donava unes rosquilletetes xicotetes que feia el Fort de Macianet i un xorrito net en un got de sifó. I anàvem tots els xiquets ahí, me'n recordo, els meus cosins i tal. La veritat és que la dona pues, ho feia una il·lusió i tal. I a nosaltres mos encantava, era pues, com una festa, no? I ell me va regalar, ja li dic, que és molt curiós, perquè no l'havia vist mai, és aixina com platejat, de llanda, és molt diferent. És molt diferent.
El que teníem a nosaltres així era de plàstic i era verd, eh?
No, pues el que jo no tinc guisos verds i tal, però este és curiós perquè du inclús el cacharret de replenar el gas.
Ah, sí, i si no l'he vist, no l'he vist.
Que replenes el gas. Bueno, me va pareixer impressionant, bueno, el vaig quedar, li vaig agrair, i jo, mentre que... Diu, no, feia il·lusió i tal i qual, perquè tinc diversos tal i qual en casa i com sé que d'això, diu, te vaig dur-ho perquè ma mare, no sé, algo me va contar de la mare o tal, sí, sí.
Això en quant a festes. Esta setmana hem fet tant de repàs i hem recordat tantíssimes coses que també hem recordat anant d'una cosa a l'altra, perquè quan es passen aquestes coses el que volem és recordar tot allò bo que ens ha passat. He parlat d'en Rafael García. Rafael García és un home que té 75 anys, que és un dels tres models de l'estàtua de la plaça del Llauraor.
Ho sé.
Pues este home, tot emocionat, em deia que diu, dels tres, només n'hi quedem dos vius i volem que se'ns faci un reconeixement.
Ho sé, i a més el fill treballa molt a tots ara, o sigui que ho sé.
O sigui, ixa reivindicació, pa quan tindrem ixe reconeixement per Rafael?
Pues només podrem. Evidentment, tenim moltes coses pendents que se van quedar ahí, que m'agradaria a partir de la setmana que ve, ara que ja pues, la gent pot començar a eixir i que les terrassetes estan muntades, que per fi ja estic així en el despatx de l'alcaldia escoltant xiquets. Vale, antes me ficava un poc nerviós, inclús intentaves així de vegades concentrar-te en coses o en reunions que tens i els xillits, els balons, els xiquets en els bicicletes, i ara és que ho necessitàvem, no?
Sí,
és a dir, és curiós la vida.
Com apreciem, tot allò.
És curiós, sí, però és com tot. Jo sempre dic que m'encanta la cançó de Pastora Soler, no? Ixa, que d'alguna manera ve a dir que només mos donem de les coses... només ens donem compte de lo important de les coses quan no les tenim. I evidentment pues, és aixina, és curiós, però ja li dic, clar, tenim moltíssimes coses pendents que van anar eixint i que bueno, l'únic que demanem un poquet ara de paciència a la gent perquè també volem ser especialment prudents, no? Especialment prudents per no tirar darrere.
Les terrasses estan anant bé? Nosaltres, per el que observem així, la gent és prou prudent i, a més, la gent tenia ganes de terrasses.
Sí, és absolutament responsable. Jo també vull agrair, especialment el que vull fer primer és agrair-los enormement en mayúscules als nostres restauradors, als bars, que hagin pres aquesta decisió. Alguns d'ells l'altre dia, no, gràcies a tu, me dien i tal, per haver, gràcies a l'Ajuntament, per llevamos el pago, no, perquè pues ara en aquests moments gratuïtament van a poder ocupar l'espai públic durant tot enguany. L'any que ve això són quasi 200.000 euros menys que anem a ingressar a l'Ajuntament, que tindrem que llevar los a altres puestos, o sea que mos tocarà, apretamos molt el cinturó, però anem a fer lo que faci falta. Así de lo que se trata es que el ganso de los huevos de oro, que es la economía, que son los comercios, que son la industria, que son las empresas, que son es que nos ponen a shows, que nosotros después aprovechemos los impuestos para tindre sport, para tindre cultura, para tindre festes, para tindre carrers, la llum dels carrers, els serveis públics, no, que vivim cada dia en la ciutat, lo que tenim que fer és ajudar al ganso, que en estos moments està, pues evidentment ofegat. I per tant, claro que sí, claro que li tenim que dir que no mos done ous de moment, és a dir, si no mos dona ous de moment, mon podrà donar en el futur. I tot lo que puguem en un equilibri ho farem, però com dic, pues mortales, gràcies, i també el decret este que es va permetir el dia que van voler obrir immediatament ampliar, sense necessitar que tinguem que anar, que passar, però molts d'ells havien fet una reflexió i números de rentabilitat que comprenc i havien entès pues, que a lo millor pues, que no es compensava, no valia la pena obrir les terrasses per atindre-les pues, aixina en aquestes circumstàncies, no poder servir dins, i sin embargo tinc que dir-lo que com també han vist que l'Ajuntament ha estat al seu costat i que d'alguna manera pues, hem respost ràpid, no?, a la necessitat en tot el que hem pogut, ells mateixa, i vull agrair-lo seu personalment, perquè m'han cridat molt, si m'ho van comentar, mira, nosotros teníamos previsto abrir la semana que viene cuando entremos a fase 2 para poder servir dentro, pero no, vamos a ponernos todos a trabajar en el pueblo, que también se estimule la economía, que la gente empiece a perder el miedo y salga, porque es lo que yo les demandaba, ¿no? Tenim que perdre la por de Isir, tenim que perdre la por de Isir, tenim que consumir en el nostre poble, tenim que ajudar al nostre poble, i això és fonamental. I per tant, bueno, jo vull dir-los que sé que han obert sense rentabilitat, perquè tot lo que tenen que fer en estos moments evidentment pues és molt més costós que antes, tenen que estar buscant sombrilles, tenen que estar ara només servint fora, no tenen tanta clientela com antes, tenen que tindre iguals camareros ahí, tenen que tindre iguals proveedors ahí servint-los, i evidentment és complicat, però té que ficar-se en marxa ja això. Vale, té que ficar-se en marxa. I evidentment hi ha un tema de, pues eso, de sentiment de poble que vull agrair especialment en el tema de dir, va, vale, nosaltres podem començar a pegar passos, anem a pegar-los ja i anem a animar a la gent per dir-li que així, gràcies a la responsabilitat de tots, podem tirar endavant.
Alcalde, un Sant Pasqual distinto, però vam tindre missa. Sap que, per exemple, la presidenta de Les Penyes, Susana García, me va dir que ella li donava molta tristor no haver pogut estar en la iglesia, però que se va sentir reconfortada per poder veure-la per la televisió.
Ja, no, claro, y mire, yo es de les, mira, yo he tingut moments estos 8 anys d'alcalde en els que m'han saltat les llàgrimes, no, com és evident, tots som humans i intentes evitar públicament de vegades la emoció i tal quan se trata de coses que poden entristir al poble. Quan se trata de coses que són boniques, pues jo he plorat en les reines de festes moltes vegades, en moments emotius que hem viscut, no? En els diferents reines que he viscut, m'emociona molt la foguera de Sant Pasqual, no? Jo crec que aquest privilegi que tinc com a alcalde al costat de la reina d'encendre aquesta foguera en aquest moment i tal, pues a mi quan veig allà la gent rodejant, les campanes tocant, és algo que me fica pels de punta, i algunes coses que bueno, que m'ha donat el poble i li estaré tremendament agraït sempre, no? I ser privilegi. Però bueno, l'altre dia, evidentment, tenien dos opcions. O no la fem, i la fem només, diguérem, en el senyor obispo i en els seus acompanyants allí, ja soles la iglesia, o ho vaig parlar en el bisbe, ho van parlar en el capellà, en mossèn Joaquín, en mossèn Javier, ho van parlar en els franciscans, en el pare Miquel, en els monges, clarisses, i ells tenien il·lusió de que alguns anàrem, no? Perquè legalment podíem anar. Legalment en la llei en la mà se podia anar. Se podia anar hasta un màxim d'unes 8 o 9 persones, d'acord? En la llei, antes de passar a fase 1. Bueno, mos va pillar que usted ja veus el diumenge, que el dilluns ja havien passat a fase 1 i haguerem pogut ser en el 51. Nosaltres teníem tot preparat i vaig fer una reunió per a que si n'érem 51, evidentment hi haguera una representació de totes les entitats del poble, no? Haguera estat un portaveu de cada grup polític, com vam estar, bueno, el que no va voler, doncs no va voler, però haguerem estat aixina i després haguera estat el president de la Junta Central de Setmana Santa, la presidenta de la Comissió de Penyes, el president de la Junta de Festes, d'alguna manera aquelles persones que en una societat representativa hem triat perquè mos representen, i són els que mos representen en el dia a dia, en tantíssimes coses que se fan i en este dia pues, també tocava, no?, que mos representaren a tots, però van poder ser neuit i això ja mos va complicar molt la vida. Evidentment teníem previst fer-la per televisió, sí o sí, i la van fer a totes les televisions, és més, mos han vist quasi en tota Espanya, perquè com el Bisbat també la va lligar al seu canal de streaming i a través de la conferència episcopal i tal, pues, i a més Sant Pasqual és patró eucarístic internacional i patró de la diòcesi de Segur-Castelló, a mi me va cridar el temps de Madrid que mos havia vist, o sigui, vull dir jo que vam estar en tota Espanya, no? I bueno, jo crec que van complir adequadament. Jo va haver un moment en el que vaig eixir a llegir un trosset i tal i me vaig emocionar, me va caure alguna llàgrima, perquè evidentment estic acostumbrat ja a 8 anys a veure
Iglesia, Iglesia Pleneta, en Els Pastorets i Pastoretes, en La Felicitat dels Xiquets, en totes les famílies allí ja preparades pels xiquets de comunió, per quan hi sen i tal, en guany no s'han pogut fer les comunions, el meu nebot l'aprenia en guany i bueno, pues ara veurem, i tot això. Entonces, bueno, pues que evidentment són moments d'emoció i jo pues lamente de veritat que no hagin pogut estar, però ells saben molt bé que la nostra voluntat era que estigueren i que no ha sigut per nosaltres, no? Al final hem tingut que decidir, ha anat un portaveu per grup i després vam decidir, evidentment, que només ens quedaven dos persones, va decidir pues, que foren dos persones del patronat de la Fundació de Sant Pasqual, que és l'entitat que gestiona i cuida d'alguna manera de tota la basílica que, durant l'any, no? I així ens representava a tots.
José Lloc...
La Caixa Rural... va estar perquè és patrono de la Fundació, la Caixa Rural és patrono de la Fundació de Sant Pasqual, i el senyor Manolo Menero, pues, que és una institució, no?, de les persones en, que més anys ha estat ahí en l'Associació d'Amics del Poet i lluitant pel nostre patrono.
José Benlloc, alcalde de Vila-real, moltes gràcies per haver estat esta estoneta amb nosaltres i haver compartit aquestes emocions que necessitem en aquest moment i que ens han anat contant tota la gent d'esta ciutat i també necessitem que vostè me les contara.
Pues claro que sí, y sobre todo molt agraït també de esta oportunitat i d'este tono, no?, en les entrevistes. Evidentment els polítics que de vegades fan coses bé i de vegades fan coses mal, però damunt de tot són persones i hem de ser persones, no? I és molt important també que de tant en tant mos pugui escoltar la gent perquè també vivim, no? També estem ahí. Estem
claro, també hem sigut xiquets, també hem tingut penyes, també hem tingut aquestes emocions que...
Perquè de vegades quan us enfaden els polítics i tal, he d'entendre també que ara estem en un espai en el que tenim que prendre decisions, que no és fàcil encertar-les, que de vegades tens que prendre molt ràpides, però que entenguen que darrere del polític n'hi ha també, per regla general, n'hi ha també una persona en les seues emocions, en les seues experiències, en la seva professió, que ponien alguns vividors i aquestes coses, però això ja pues, cada un valora. No?
D'això parlarem un altre dia. Avui hem parlat de lo que és Sant Pasqual, de les emocions, de lo que han viscut de les penyes i també, per què no, de lo que ha viscut l'alcalde, que al fi i al cap jo necessitava sentir-lo, suposo que jo i moltíssima gent de la ciutat i de la província.
Molt bé, pues moltíssimes gràcies a vostès, ja saben que ahí estic per a quan ho necessiten i moltes gràcies també per aquesta labor que estan fent, no? Jo crec que en aquests moments estem veient la importància que tenen els mitjans de comunicació, eh? Jo feia una reflexió molt ràpida l'altre dia, no? I vull compartir-la ràpidament amb vostè, no? A vegades les crítiques que tenim respecte a lo que invertim en els mitjans, lo que gastem, lo que dicen de gastar i tal. ¿Se imaginen esta pandèmia sense els mitjans de comunicació?
Jo no.
Alguns que estan criticant, los que evidentment de vegades n'hi ha, pues, n'hi ha com tot, com en la viña del Senyor hay de todo, eh? Però evidentment la possibilitat de poder tindre ràpidament informació sobre lo que està passant, els horaris que podem eixir a fer deport, com està vivint el confinament a altra gent per a fer aquesta tasca terapèutica de veure que l'altre també està malament i que està superant-lo o tal, bueno, és brutal, no? Això és impagable. Tenim que estar molt contents de tindre una societat digitalitzada, una societat de la informació que de vegades mos du a molts problemes per les xarxes socials i per algun impresentables, que és el que parlàvem abans, però la garantia de que almenys se contrasta, n'hi ha professionalitat i n'hi ha també dret evidentment a la línia de cada mitjà de comunicació i després ho valora, no? Però aquesta possibilitat i aquest pluralisme que a més des de Ràdio Vila-real sempre s'ha tingut
sempre.
I que obri els micròfonos a qualsevol que pugui expressar-se i que després és la gent la que té que decidir pues, les seues reflexions, jo crec que esta pandèmia és una de les missatges i de les reflexions més
pues,
que mos donarà.
Pues mire, li tinc que dir una cosa. Les xarxes socials són... bueno, són allò que qualsevol diu qualsevol cosa. Com vostè sap, i així parla tot el món i a ningú se li nega el parlar, el que sí que feia a voltes és quan algú ha dit una informació en les xarxes, jo la convidada que ho diga a través dels micros, sap què ha fet aquesta persona?
No. Pues,
moltes vegades, moltes, la majoria, si no dir totes, s'ha negat a entrar per ràdio. S'ha negat a dir-lo públicament, és a dir, és capaç de dir-lo en una xarxa social i, sin embargo, és incapaç de, quan jo el convide a dir-lo públicament, fer-lo públic. Per tant, ahir és quan jo d'alguna manera una persona perd la credibilitat.
Ja, però això demostra, Susana, de que evidentment moltíssima gent utilitza les xarxes socials per a, per a l'odi, l'utilitza per al fetge, no té ningú tipus d'argument per a defensar el que està dient, i evidentment el que no vol és entrar a un debat perquè quedaran entredit, no? Que està utilitzant i se mitjà senzillament pels seus interessos, per a fer mal, per a debilitar o per a qualsevol cosa. La diferència, que és el que li deia jo, i vostès tenen que defensar, no? I jo els defensaré en este sentit. Els mitjans de comunicació són dos fonamentals. La primera, que saps qui és l'emissor. Vostè ha assumit la responsabilitat de les seues
opinions
com a periodista i també els seus professionals que tenen ahí. I per tant, si li tinc que demanar explicacions públiques i un debat i tal, o inclús en el cas de que se cometa algun delicte, que també parlant se pot cometre delictes i calumniar, etcètera, etcètera, jo puc anar a demanar-li una rectificació, anar a un toque, i esa diferència és fonamental. Per això li demana a la gent que s'informi a través dels mitjans de comunicació, dels mitjans de comunicació. I segona, i molt important, que vostès no bloquegen a ningú.
No.
És a dir, en les xarxes socials, que és molt fantàstic tot, n'hi ha gent que és molt fantàstica i que contínuament dona informació i fa tal i qual, i en quan li entres i el desautorises o li dius alguna cosa i li demostres pues, que no és congruent en el que està dient o que evidentment està faltant a la veritat, va i te bloqueja o qualsevol cosa així, no? Això demostra d'alguna manera, tenim que anar deprenent a gestionar tot això. És fantàstic, però miren, n'hi ha una frase que m'encanta, que és: en la mateixa fusta del violí, i mire lo bonico que sona, es pot fer un arco per a matar algú.
Bo, això és com pa escriu-meu i tots els dies llegir-lo, perquè jo me trobo d'aquestes persones que me fan un violí i un arc en funció de qui parlen.
Pues ahí
está. Sí, no és. José, estic encantada de parlar amb tu. Què vols que te diga?
Moltes gràcies.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13:30 y de 15 a 18 de la tarde.
Les festes de Sant Pasqual s'han suspès, però entre tots volem recordar la tradició, la cultura i la germanor de Vila-real. Des de l'Ajuntament de Vila-real volem fer una crida a la responsabilitat i civisme per a complir amb l'actual fase de desescalada. Rememora les festes de Sant Pasqual des de casa. Pla d'iniciatives Covid-19. Ajuntament de Vila-real.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots. Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres, apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Coca Malfeta, Empedrao, Pilotes de Frares, Baroset, Aigua Llimó, Caragolà... Quina recepta popular de Vila-real la cuines donant-li la teua essència? Entra a www.fundaciocaixarural.org i comparteix-la amb nosaltres. La publicarem al calendari 2021 de Caixa Rural Vila-real. Dia
Debido al cierre por el COVID-19, el Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal comunica a nuestros clientes y amigos que estamos de nuevo con vosotros para la renovación de los permisos de conducir y armas. Nuestro horario será de 9 a 12 de lunes a viernes, pero para un mejor servicio, rogamos llamen por teléfono y les atenderemos con cita previa. Centro de Reconocimientos Médicos Villarreal, calle Almazora 11 bajo, teléfono 964-52-6232. Juntos lo conseguiremos.
Bueno, arribem a l'últim dia de festes, divendres, i com no, pues una penya que també ha donat molts bons moments i moltes alegries així a la població de Villarreal, com és la penya El Sifó. Per això anem a parlar en un dels seus fundadors, que és Richard Fuster. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Richard, suposa que tot això, que tot, les festes, el que és... gaudir de les festes se fa millor en companyia, no? Per això vosaltres, suposo que en la vostra colla, decidiu muntar una penya.
Efectivament, nosaltres des de com tu dius, la veritat que les festes jo no les entenc, no? Sense compartir coses amb gent, ja siga de la teva penya, siga de altres penyes i demés. I sí, per això des de ben jovenets pues, vam fer la primera penya, no? Que es vam reunir tots, pues, jo que tenia 15 o 16 anys, i després pues, ahí se fan aquestes penyes que són una muntada de gent i tal, i bueno, la part més de penya oficial pues, va ser un poquet més avant, ja quan teníem uns 20 anys per això, i en el 2003 és quan vam fundar l'actual penya El Sifó, ara pues, este maig faria de 7 anys.
O sigui que vosaltres, lo de la penya ja ho portàveu des de que teníeu uns 16 anys, no?, el vostre grup.
Sí, més o menys, antes pues, érem més gent, això que les penyes d'adolescents pues, arriben a juntar 60 persones, no? Mm-hmm. Però quasi tot és que som ara d'esta penya, érem ja, entonces...
O sigui, que des d'un inici, el que se diu el núcleo del Sifó ve des de que teníem uns 16 anys aproximadament i des d'una colla d'amics que se podria dir que aquesta colla serien 10, 15... Que heu continuat?
Tenim ara, perfectament, 15 o 16 persones seríem ja d'aquesta penya. És això, pues, te juntes gent que a lo millor ja coneixes de l'escola, després arribes a l'institut, te juntes amb algú, gent que coneixes de, pues, de jugar a futbol, de fer coses d'estes, i ahí, pues, això, quan anàvem a l'institut és quan vam fer la primera penya, podríem dir. I ja, pues, ficàvem molt diners, organitzàvem, compràvem, fem dinars, fem sopars, ja tot un poc aixina. I ja. Després sí que, de forma més oficial, pues, ja va ser, com t'havia dit antes, pues, en l'any 2003, que és quan vam fundar la penya El Sifó. Perquè som gent que sempre ens havia agradat pues, participar en moltes coses i demés, i vam pensar que la millor forma de fer-ho pues, era constituir una penya oficial, fer-nos de la comissió de penyes, que hem sigut des d'entonces totes les festes, i bé, també creiem que això ajuda a d'alguna forma a col·laborar en que se facin festes, no?, i que se puguen fer pues, una gran quantitat d'actes.
Dins de la penya El Sifó, primer suposo que haureu sigut fadrins, després us haureu casat, heu tingut fills, no?
Sí, aquesta evolució també l'hem pogut observar al llarg de l'any. Al principi, pues, fèiem unes coses i ara pues, anem variant, perquè, clar, pues, per l'edat, ara, com tu dius, pues, ja tenim xiquets, una muntona, que són quasi igual de xiquets que de majors.
Sí, perquè al principi tindríeu una forma d'organitzar les coses, com per exemple a mi de la xulla, imagina't tots fadrins i no responsabilitats al nivell de tindre fills com per exemple teniu ara, i ara teniu una forma d'organitzar-lo, per exemple, quina diferència n'hi ha en com organitzàveu per exemple un dinar o un sopar col·lectiu abans, quan teníeu entre 18 i 20 anys i l'organitzeu ara, en quina diferència n'hi ha?
A veure, nosaltres sempre hem prestat molta atenció a la part gastronòmica, però sí que se veu en l'evolució dels anys, pues, que al final la proporció de beguda i de menjar va canviant, no? I això seria un indicador de que ara mos gastem més diners en menjar que en beguda. És una, crec que es passarà moltes penyes i demés. Mm. I després, pues, lo que dius, de tindre xiquets a no tindre, pues, la cosa canvia prou. Perquè, clar, antes la xulla mos donava igual sopar a les 11 de la nit que a les 11 i mitja que torrar o no torrar.
Ara feu més actes... Ara,
és tot, pues estas persones se encarguen de fer el menjar plàstic, ens organitzem per turnos, en els turnos n'hi ha que tindre en compte també, pues si esta persona pot encolomar el xiquet un rato per fer el sopar o no pot, o li ve millor demà o li ve millor després demà, i sí que se va, però bueno, al final pues això és com tot, és ganes de fer coses i ganes de festes, que al final és lo que compta, i sempre ens podem organitzar d'una forma o altra.
T'ho donat compte que aquesta amistat que venia de quan éreu, bueno, uns xiquets, s'ha prolongat i ara els vostres fills també fan aquesta convivència, és a dir, al final les penyes en festes fan que se convisca després en grups, que en definitiva és lo que ens fa ser més feliços, no?, a les persones.
Sí, des de luego que vole, pues jo no, per exemple, pues no en tinc, no?, però vole a xiquets com se disfruten la penya des de molt xicotets, pues la veritat que també te dona alegria, no? I vol dir que això, que la relació que hem tingut en els pares, no?, entre nosaltres, pues ells també l'estan tenint i probablement, pues a lo millor d'així uns anys faten la seva penya o siguen amics i vagin junts als puestos i tot això, però de moment, bueno, ells són els que més es disfruten, segur. Tenen les ganes d'anar a la penya i de que siguin festes i de jugar en els altres. La veritat que se ho disfruten molt.
Pues Richard, tu tens una perspectiva més bona que els teus amics, perquè tu sí pots veure el que un amic en 16 anys feia en festes i el que un amic que possiblement puga tindre un fill, a lo millor no de 16, però sí de 10, i el puga d'alguna manera renyir quan no fa algo massa ben fet. I tu suposa que en aquest moment recordaràs el teu amic fent ixes maleses, no?
Efectivament. Això és una cosa que sempre comentem, no?, uns quants. Que nosaltres tenim una posició més neutral per a avaluar les coses, no? Però bé, és que això va en l'edat, no? Les coses que fes de jove, després les veus fer a joves i dius, però estos què fan? Això sempre passa, el que més parla és el que més ha de callar després. Mm-hmm. Però bé, forma part de la vida i al final pues són circumstàncies que se produeixen en una penya i en qualsevol àmbit, no? Mm-hmm. Tot el que fes de jove, ara veus fer a joves i dius, però és que mirals.
Una cosa, Richard, en este moment quanta gent sou en la penya? Participatius,
Nosaltres, sense comptar els xiquets, en serem 24 i comptant els xiquets, pues igual en som 33 o 34.
Quins actes col·laboreu? Actes que fan penyes, actes que fa l'Ajuntament?
Nosaltres en els actes oficials podríem dir com pues la frena, els concursos de paelles, el concurs d'empedraos, totes aquestes coses participem des de sempre, vamos, des de que som penya oficial, hem anat a tots aquests actes, a més són actes que ens agraden molt, per exemple, pues, la frena, considerem que és un dels actes principals de les festes, i no entendríem les festes sense esta part més formal, més eclesiàstica, més oficial, no?, més institucional, però sempre hem cregut que en aquestes coses, pues, una penya, i una penya de la comissió de penyes, i una penya pues, en uns anys ja en el món de la festa, pues, creiem que ha de participar. I després, ja t'he dit, en els concursos pues, hem tingut la sort de guanyar algun premi, per ser els premis. L'any passat vam aconseguir el nostre primer premi en el concurs d'empedraos,
ara
fa un any, en maig.
Però teniu cuiner oficial?
Nosaltres és que som diversos els que ens agrada cuinar. El cuiner d'empedraos sempre sol traure bona nota. Ja ha guanyat algun premi més i l'any passat pues, ja va ser el colofón, no?, guanyar el primer premi.
I tant.
I sí que t'he dit que intentem, des del primer dia, pues, som una penya proactiva i sempre la gent sempre es veu per ahí en tots els puestos. Antes érem molts més, és que anàvem a tot, però bueno, ara pues, intentem també mantindre aquest espíritu festiu, no?, que és el que compta. És una setmana, pràcticament sempre ho diem, en la que xafem casa pa dutxar-nos i pa dormir. Després, el resto del dia estem per ahí.
I quan s'aproximen les festes, o sigui, vosaltres, per exemple, antes de que arriben les festes, quantes voltes vos reuniu? Teniu una... Vos veieu assiduament, perquè, a més, sou una colla d'amics, dic jo, no tots, però...
Sí.
Vosaltres teniu...
Al contrari d'allò que te dia de que quan eres adolescent pues, te junten diversos grupets pa fer una penya i tal, ara sí que som pues, gent que ens veiem durant tot l'any i que no fa falta que fem una reunió, sí que fem alguna, a lo millor pues, fem un parell de reunions d'aposta pa parlar de festes, però que les coses com ens anem ben prou, organitzar una setmana després tenia que mirar una sèrie de coses. Ara tenim molt automatitzat, però si tenia que anar a comprar la beguda, n'hi ha que planificar un menjar durant una setmana, entonces has de fer una compra també. Si n'hi ha que tindre cervesa i grifo de cervesa, si n'hi ha que tindre gel, si n'hi ha que comprar alguna cosa que les festes passades vam apuntar que ens faltava. Totes aquestes coses.
Claro, claro.
Pues ha d'anar, s'ha de sentar la penya perquè pues, sols anar durant l'any, però així a fons no, pues no s'organitza molt, no? Entonces, pues sempre per festes també tindreu tot ben organitzat i ben controlat, ja que és una setmana en la que estem tot el dia allí. I si tinguem manga per un bro, pues també seria molt complicat. Uh-huh. Entonces sí que la Junta pues s'encarrega un poc de que tot això estiga pues controlat.
Uh-huh. Algo que clar, que també llama molt l'atenció i que vull que els nostres oients sàpien, per què la penya al Sifó? D'on naix aquest nom?
Pues la penya al Sifó, això va ser, va haver una, un brainstorming, una pluja d'idees, i al final ens va aparèixer un nom que era pues, molt prou tradicional, no? Així en este poble. Ens agradava la figura del Sifó, vam fer una sèrie de bocetos a veure com farien el dibuix i demés, i ens va, el nom que més ens va agradar a tots va ser totalment unànime, la decisió. I bé, vam pensar també pues, que així la camiseta seria verda. En aquell moment vam fer una combinació de colors, de que fos la camiseta verda, la faixa roja, sí, el pantaló blanc. Això el temps se va perdent, no? I ara pues, la camiseta és blanca, també per facilitar que cada gust la pugui comprar com vulga i pugui fer el que siga. I se li pot donar color al dibuix. Entonces, això és el que va canviar. Però sí que en aquell moment lo de Sifó, vamos, es que ho teníem tot quadrat pensadíssim. El dibuixet, la vestimenta, el nom...
Claro, perquè jo no sé si el Sifó, pròpiament dit, en unes altres poblacions d'ací o en la província de Castelló n'hi ha més puestos on se gastara tant, perquè ara el Sifó, no, però sí que és veritat que hi havia un llimonero que repartia Sifó, no?
Claro, en aquella època, pues, estan la Gasbi també, era així, tot això, els llimoneros, els masets, tot el món
sí,
tenia el Sifó
sí,
de la
sí,
nevera...
Sí. Sí.
I sí que és una cosa que, bueno, en el 2003 pues, això potser ja no, però sí que com érem tots d'unes edats en què ho havíem viscut i ho havíem vist, pues sí que ens va llamar l'atenció i al final se va quedar això.
Una curiositat, els vostres sí que saben el que és un sifó?
Home, clar, la penya sempre tenim.
Ah, que bo, que bo!
Claro, la penya sempre tenim sifons i tot això, i de vegades en quan, pues... Ara s'estila molt pel vermut, entonces també ho estem explotant, això, amic.
Richard, per curiositat, algú de vosaltres ha viatjat a algun puesto en un sifó i ha explicat en aquell puesto que ha viatjat què era un sifó?
A veure, sí que n'hi ha molta gent que ho coneix. De fet, hem vist en algunes ciutats, per exemple, hem estat en Bilbao, hem estat en Santander i tot això, i hem vist tendes sifoneries.
Ja, ja, ja.
Una montona de sifons i demés. Però sí que explicar que la teva penya te diu així, o te lo vi a la gent, li pareix un poc raro. Però sí que en alguns llocs coneixen el sifó, però, vamos, que una penya se puga dir així, pues a lo millor... Bueno, quan s'ha de penya, en molts puestos ja llama l'atenció, que així ve gent de fora a vegades que flipa en com ho tenim muntat així, tot este tema.
Per cert, d'on teniu el casal?
Nosaltres estem al carrer Exeomo. Uh-huh. Ja fa uns anys, ara estàvem en una casa i ara estem en una altra, però ja fa, pues, igual 12 anys que estem en el mateix carrer.
Veuràs
que són 24 festes.
Veuràs perquè en el que estàvem parlant aquesta setmana repassarem les anècdotes de les penyes. En aquest cas, vosaltres, el nom és anecdòtic, sobretot perquè podem veure el que és un sifó. I com per si algú s'està sentint i té curiositat, si Déu vol i tot va bé i per la Mare Déu de Gràcia podem tindre festes, podran aproximar-se a veure què és un sifó, no?
Clar, home, aquestes coses... Jo crec que tot el món, més o menys, en este poble... Ho té prou clar, però vamos, que si volen vindre a
els
que tenim nosaltres i tot això, pues,
però
la gent està més que convidada.
Però tu pensa que ens està sentint tota la província de Castelló, que suposa que ho tindrà clar, però com tenim algo que en esta ràdio que és molt bo i és el futbol, i al final ens senten des de l'altra part del món, pues imagina't que senten esta entrevista i se te presenten en setembre perquè volen saber, en l'idioma que siga, què és un sifó.
Pues bueno, ho intentaríem explicar de la millor forma possible, però al final és un recipient que conté soda, ¿no? Que té una fundeta. Imagina que perquè en algun moment explotaria alguna o algo i ficaria aquesta fundeta de seguretat. I després, pues, que hi ha pressió, el líquid és tipo soda, entenc jo, no?
Sí, és soda.
Era
la soda del nostre poble, no? Lo que ara després ha sigut com un poc més xic, no? I s'ha dit soda, nosaltres teníem el sifó.
Claro, efectivament, i així pot estar en la gas, i pues ahí era una embotelladora de... Bueno, embotelladora, i suposo que el farien allí també.
Uh-huh.
Tindien la seva fórmula, i després, pues en Sueras també me pareix que n'hi havia una embotelladora que igual encara està. I ara, pues mateix, pues no sé exactament on se produirà i tal, però sí que n'hi ha diverses tendes. Nosaltres, per exemple, pues en Salazón Escabedo, que és de la nostra penya, uh-huh, pues sempre és la que ens proporciona... Pues,
el subministrament de sifons, no?
Efectivament.
Pues, Richard, estic encantada d'haver parlat amb tu, sobretot per este recorregut que han fet per esta beguda que ens recorda a tots a la nostra niñez, no? A la nostra infantesa. I bueno, en setembre sí que això, ens agradaria que poguereu vindre a visitar-nos en la nostra bodegueta i poder tornar a parlar de este i més temes.
A veure si és veritat. Que nosaltres, la nostra penya, te la coneix per això, per el tipó i per el carajillo.
Ah, pues...
La carajillada popular, tot les festes el primer dissabte. I per això també es coneix prou gent, perquè tots els dissabtes ja saben que allí estan tots convidats a lo que fa falta carajillo i lo que vinga.
Pues moltes gràcies, Richard. Moltes gràcies per haver entrat i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Les festes de Sant Pasqual s'han suspès, però entre tots volem recordar la tradició, la cultura i la germanor de Vila-real. Des de l'Ajuntament de Vila-real volem fer una crida a la responsabilitat i civisme per a complir amb l'actual fase de desescalada. Rememora les festes de Sant Pasqual des de casa. Pla d'iniciatives Covid-19. Ajuntament de Vila-real.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19, para que cuando vengas a nuestra clínica, de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Además, los profesionales han realizado el curso de medidas preventivas acreditado por la Fundación Dental Española. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Bueno, quan falten 2 minuts per acabar el programa, Maria, ja n'hi ha lío, ja tenim lío en allò que ens han anunciat de les poblacions de menys de 10.000 habitants i les flexibilitats que tenen en quant al Covid. Pues bueno, l'alcalde de Moncofa ja ha tret un comunicat dient que, claro, perquè en teoria és lo dels 10.000 habitants, 10.001, va en funció del territori que tenen, no? Uh-huh. I ell diu que, clar, ell té un terme menut, però té una planja molt ampla.
Clar.
És dir, en teoria, en realitat té que contemplar el terme que té, però és que en este cas Moncofa té el terme, té la platja, i clar, ell ens envia un comunicat i diu: Peñíscola sí, Oropesa no, Moncofa no, Almerana no, Alcalá de Xiver sí, Betxí no, en fi, una locura. Això és el que ens envia ell. Per lo tant, clar, que també és difícil fer les coses, sí, a gust de tot el món.
Jo crec que sí, en aquesta situació és molt difícil i bé, jo crec que també és injust en part per a les poblacions, no, que són més grans, perquè hi ha locals que, per exemple, són molt grans i que podrien habilitar-se perfectament.
Sí, en aquest cas és per població, que han fet i serra cero per població, però clar, no sé si és perquè, clar, si l'alcalde de Moncofa és del Partit Popular i el president del govern, que és el que ho ha decidit, és el Partit Socialista, a lo millor ahí també influís algo,
Sí, algo,
però bueno,
que vore.
Són les 2, Txelo Climent, fins dilluns.
Fins dilluns.
Maria Ventura, sé que estàs en plena investigació,
Per què?
Els avances, està investigant sobre la Renegat, dilluns sí. Tindrem més datos. M'ho ha dit antes d'obrir el micro, però perquè vostès sàpien que dilluns sabrem algo d'aquella construcció de la Renegat.
Sí, és que tenim molta curiositat per saber el que està passant i hem cridat a diverses organitzacions ecologistes per fer-nos en Salvem la Renegat a un dels portaveus i que l'entrevistarem el pròxim dilluns per saber què passa.
Obrim boca. I a vostès i a vosaltres vos dice en bones mans, en mans del meu company Javi Mata, els vespre dilluns. No vos oblideu. Dilluns a les 12 estarem així per parlar de la renega, d'allò que ha passat del Covid, que ja podem entrar a restaurants en un 40%, que podem demanar, si anem en cotxe, podem demanar cita a un restaurant que estigui en una població menuda i que puga habilitar el 40% del seu habitatge dins de, del restaurant, no?
Sí, però jo anar a la platja no puc caminant. Això és molt injust.
Bueno, tu, averigua, Maria, averigua lo de la renegar, que dilluns tens, este cap de setmana tens feina.
Sí, sí, sí.
Moltes gràcies a tots vosaltres i tots vostès per estar ahí i fins dilluns, que tinc moltes ganes i moltes coses que contar-les que aniré recuperant este cap de setmana. Que sabes que no.